El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts a aquest 1 d'abril, al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i estarem fins 8:45 parlant de l'actualitat de la setmana. Comencem. I comencem, i ho fem explicant, un ampli desplegament policial que hi ha hagut aquests dies als búnquers del Carmel per tal d'impedir que s'hi produís una altra festa al voltant de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira. Una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana es va desplaçar fins a la zona amb unes 6 furgonetes policials, algunes d'antiavalots, i han arribat a controlar els accessos amb regulació del trànsit i prohibint l'entrada a no residents si no hi havia places d'aparcament lliure. Un dispositiu habitual durant els mesos d'estiu, però que ara sembla ser que s'ha començat ja a aplicar i que s'ha avançat a aquesta època de l'any. Parlem sobre aquesta difícil situació amb l'Armand Navarro, que és un veí del carrer Gran Vista, a sota dels búnquers. Armand Navarro, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, els búnquers del Carmel ja fa temps que s'han convertit en un reclam pels joves que busquen divertir-se amb música alta, no?, a l'aire lliure, mentre en beuen i mengen. Això, clar, també té la seva part dolenta per tots els veïns de la zona, imagino.
Exacte. No és que no vulguem els veïns que s'utilitzin els búnquers per la recreació de la gent, que està molt bé que vingui la gent. El problema és com ve, no? Perquè la gent ve, ve amb begudes, s'està amb fent festes, s'emborratxa a dalt. Tenim molts problemes d'incivisme. La gent després fa les seves necessitats pel carrer, molesta els veïns. De vegades també doncs, trenquen vidres de cotxe, trenquen les marquesines, també s'han trencat les marquesines de l'autobús, col·lapsen les línies d'autobús que pugen fins aquí dalt, passen al carrer amb els seus cotxes, quan aquests dos carrers que donen els búnquers per on s'accedeix, que és carrer Gran Vista i Mulver, són carrers on està prohibit passar només per als veïns i les línies d'autobusos i serveis. Llavors, no és només un problema, perquè és que de cop i volta, els caps de setmana i cada cop més entre setmana, es col·lapsa tot. Es col·lapsa el carrer, no pots entrar amb el cotxe, però ja és que no és que puguis entrar al cotxe, és que els autobusos no poden circular, es queden clavats, té que venir la policia, desocupar el carrer de cotxes perquè l'autobús es pugui moure. Si tingués que entrar una ambulància, uns bombers, en aquests moments, quan el carrer està així, és que no podrien.
Ja. Clar, ja fa temps que us trobeu en una situació com aquesta, no? No és ara un fet puntual.
No. Ja fa bastant temps, vale? Ja van 3 administracions de l'Ajuntament on nosaltres, els veïns, li fem arribar les queixes, perquè això va començar fa uns anys, una mica, però és que ara ja la situació és insostenible. És insostenible per tots els veïns. Perquè que de cop i volta vingui, per exemple, el que has comentat de l'altre dia del diumenge, la festa que es va fer, la policia sí va muntar un dispositiu, va vindre amb les furgonetes, tal, molt bé, van ser 3 hores de dispositiu perquè no es muntés la festa. Unes festes que s'estan promocionant per TikTok, però quan la policia va creure convenient marxar, aquesta gent en 10 minuts tenia la festa muntada, com s'han vist a diversos vídeos, amb la música, les llums, venent bebides alcohòliques, perquè això és un altre, això no ho fan per altruisme, per passar-ho bé només. No, això és un negoci que s'han apropiat d'uns terrenys públics per ells muntar la seva festa, vendre les seves begudes i guanyar diners.
Quines festes són aquestes les que s'organitzen? Què són? Un grup de nois i noies? De quines edats més o menys? I què és el que formen allà? Què fan?
Mira, normalment és gent estrangera, ¿vale? Perquè, per exemple, això que t'he dit del TikTok està en anglès. ¿Vale? Jo no crec que ho munten gent, doncs gent de fora, s'organitzen i bàsicament l'edat, mira, ja de gent, nens de 16 anys, 16, 17, 18, fins als 40. O sigui,
que la
franja d'edat és gran. Uh-huh. És gran. perquè estan les famílies que van pel dematí, no?, amb els nens, tant, fan la foto, molt bé, però per les nits, per les nits ja el tipus de gent canvia. També crea inseguretat. La gent abans podia tenir les cases obertes aquí dalt, els nens jugant al carrer, ara pues, no es fien. Per la nit, la gent de les festes, inclús et pica a casa a demanar-te gel, si li pots carregar el mòbil, no sé, una cosa que és que no s'havia vist mai. Ja. No s'havia vist mai de que t'entrin a casa teva a demanar-te gel com si això fos, no sé, sembla que això s'hagi fet com un circ i venen a veure'ns com si fóssim, doncs no sé, estiguéssim nosaltres a les nostres gàbies i fos un parc temàtic tot això, això d'aquí dalt.
Ja. Sí, sí. És complicat. Els veïns esteu farts ja d'aquestes festes i també és això que comentaves, no?, de la inseguretat que us provoca, que abans vivíeu tranquils, no?, en el vostre barri, a la vostra zona, i ara sembla ser que esteu en un barri a part, no?, en un barri totalment extern on vivíeu abans.
Exacte, i exacte, tu ho has dit ja, per... sembla que aquí sigui un lloc sense llei, no? Les lleis que regeixen els barris de Barcelona, aquí sembla que no s'apliquin, no? Perquè aquí pot venir qualsevol, fer un botellot i no passa res. I que jo sàpiga, està prohibit veure la via pública a Barcelona. Doncs aquí no he vist multar alguna persona que estigui fent botellot, que estigui fent, no ho he vist. Sembla que aquí es pugui fer tot. Llavors, això de la inseguretat. Tu pensa que t'estan fent un orí a la porta de casa teva, tu potser surts, que això no és un supòsit, això ha passat, què esteu fent? I un cop de puny a la cara a un veí. Aquest veí fa un temps li van trencar la mandíbula i a l'hospital. Perquè, clar, venen beguts, venen tal, són grups grans, i és que tu sol pues no pots. Tu casa de policia, la policia ve quan pot, potser triga mitja hora, tres quarts, perquè no són coses urgents, i bueno, i aquí pues, no ens fa cas ningú ni ens ajuda ningú. Uh-huh. I ara pues, és això el que hem fet els veïns, hem fet unes assemblees, hem fet cartells, hem fet unes octavies per posar les bústies, perquè tothom que té el mateix problema ens hem unit en un consell de barri i per fi estem fent una mica de força.
Però al final, si no fos per vosaltres, no creieu que s'estarien posant aquestes mesures?
No es posarien. No es posarien. Mira, vam començar divendres passat, vam començar amb els primers talls de carrers, que és cap on puja tothom cap aquí. Llavors vam tallar d'una hora i mitja als veïns, i aquest divendres, dia 31, va tallar els carrers, que es col·lapsi tot una mica, i aviam, si fem força, ens fan una mica de cas. Uh-huh. Perquè l'Ajuntament, si ara ha sortit molt parlant, no? Rosa Alarcón dient, estan enfadats i tenen raó. Però, clar, portem molt de temps queixant-nos d'això. I ara, fins que no hem sortit al carrer, fins que no hem sortit una mica als medis de comunicació, doncs no se'ns havia escoltat mai.
Quan fa més o menys que esteu patint això?
Això fa anys, ja, que està passant. Això fa anys, des del 2016, segur.
Clar, ja portem molt de temps.
Sí, portem molt. I els veïns ja s'havien manifestat, per demanar que el carrer, perquè aquest carrer és un carrer sense sortida, vale? Que al final, a la meitat del carrer, més o menys, es fa d'un sol carril. Doncs pues clar, si entrava tothom, llavors els veïns es van manifestar, però ja està. I ara, una altra de les... El que estan fent és ballar els búnkers, vale? Que pel mes de maig estaran ballats. Uh-huh. Què passa? No sabem... Aquesta solució s'ha fet només amb l'Ajuntament, no ha parlat amb els veïns. Què passa? A l'hora de tancar els búnkers, quan sigui l'hora que sigui, diguin a les 8, a les 9, es tancarà els búnkers, però la gent no se'n anirà a casa. Per què no? Perquè tu tanques els búnkers, però segueixes estant a la muntanya. Vull dir, pots quedar allà, llavors el problema va baixant una miqueta, no? O es traslladen a l'altre turó, al turó del Carmel, que està just davant, que no té tanques, no té res, i també es poden fer les festes.
Ja. Yeah.
És que la solució és complicada. Jo sé que no és d'avui per demà, però si no seuen nosaltres, ens escolten, doncs mai hi haurà una solució.
Uh-huh. Sí, al final sou vosaltres els que ho esteu vivint en primera persona i us heu de posar d'acord, no? I començar a veure, qui, a veure no? quines mesures preneu a partir d'ara.
Exacte.
Sí, sí.
Exacte, perquè ja el pensament de la gent és molt gran. Llavors, ha sigut fàcil juntar-nos precisament per això, perquè com tothom està d'acord i tothom està cansat, diguem prou i anirem on tinguem que anar, tallarem els carrers les vegades que faci falta, si tenim que anar a parlar amb Rosa d'Arcón anirem, si tenim que anar a parlar amb l'alcaldessa anirem.
Doncs una situació complicada al final, la que esteu vivint tots els veïns. Esperem que resolgui aquest problema
sí.
I que a poc podeu continuar, no?, la vostra normalitat que teníeu abans de tot això.
Exacte. Pensa que la gent el que està dient ara és... el que volem és viure com fa 10 anys.
Clar.
O sigui, és que pues, tranquils, com vol viure qualsevol persona que és la seva. Que el que no vol és festes, altaveus, a les 3 de la matinada, els vidres retombant, que no puguis ni anar tranquil pel carrer, perquè hi ha molts grups de gent que estan beguts, que tal, i la gent està insegura i farta.
Doncs Armand Navarro, veí del carrer Gran Vista, de sota dels búnquers, que vagi bé. I esperem que a poc la cosa es vagi normalitzant o situant també, no?, cap a bé.
Moltes gràcies, no?, per fer visible el problema i esperem que més d'hora que tard es vagin fent feines i es vagi solucionant el problema.
Això mateix. Gràcies, Armand.
Molt bé, gràcies.
I ara us llenço una pregunta. Quants anys us dura una televisió o una rentadora sense espatllar-se? I si pogués ser més fàcil reparar que comprar un producte nou? Doncs això us ho pregunto perquè la Comissió Europea ha proposat aquest dimecres una directiva que obligarà els fabricants d'arreglar els productes que s'hagin danyat fins a 10 anys després de la seva compra. D'aquesta manera, Brussel·les vol consagrar el dret a reparar els productes i acabar així amb l'espiral de comprar, usar, tirar i tornar a comprar. La nova proposta introdueix canvis en el dret a reparar per als consumidors tant dins com fora de la garantia legal i actualment cal recordar que els productes tenen una garantia de 2 anys, alguna cosa que es mantindrà com fins ara, i durant aquest període els venedors estaran obligats a oferir la reparació excepte quan sigui més cara la substitució. Així doncs, la Comissió Europea proposa mesures que redueixin les escombraries tecnològiques i noves normes contra l'ecopostureig. El John Gomero, de Reparació d'Electrodomèstics Barcelona, ens explicava així si existeix realment aquesta obsolescència programada i en què es basen per fer-ho.
Se basen en que, al ser aparatos con componentes electrónicos, dicen que los fabricantes lo que hacen es... digamos, programar una vía de uso, pero esto no es del todo cierto. Lo que hacen estos componentes es darle una mayor información al momento de hacer, por ejemplo, poder tener mayores prestaciones, pero no necesariamente para que sea programado para una menor vida. Si es una marca de alta gama, obviamente la reparación sí es conveniente. Al ver una marca, no voy a mencionar nombres, pero pues no es muy conveniente repararla, porque ya solamente la pieza más la mano de obra, pues es un 50% del aparato. Y si este aparato tiene muchos años, pues no es muy conveniente. Por la experiencia que tenemos nosotros en el mercado, que son más de 50 como servicio técnico, te comento que sí, que hay muchas marcas que, por ejemplo, siguen suministrando piezas funcionales y en la cual los usuarios, al tener esta marca ya con una referencia muy buena, pues optan por la reparación. Nosotros, por ejemplo, podemos reparar o venimos reparando marcas que tienen 20, 25 años. Hay piezas, hay muchas marcas que todavía suministran. Hay algunas que, por ejemplo, piezas funcionales sí, pero hay algunas que inclusive piezas funcionales y accesorios. Generalmente nosotros lo que más reparamos con muchos años son frigoríficos. Motor, si es muchos años, por ejemplo, los termostatos, ¿no? Generalmente son de ese tipo. Van entre un motor, un termostato, un evaporador, una resistencia. Y dependiendo del modelo del frigorífico, por ejemplo, hay frigoríficos tipo americano que llevan otros componentes, que son los ventiladores, también se estropean, pero estos afortunadamente aún se siguen manteniendo en el mercado.
A més, una altra de les persones amb les que hem parlat del tema és l'Alberto Zapatero, un director de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Electrodomèstics, a qui li hem preguntat què li sembla aquesta decisió de la Unió Europea.
Es una iniciativa que la consideramos muy interesante y muy necesaria, porque yo creo que es necesario remarcar que es una iniciativa que aplica a todos los bienes de consumo bajo la Ley de Garantías del Consumidor actual, no solo a los electrodomésticos. Y en el caso concreto que nos afecta de los electrodomésticos de línea blanca y de pequeño aparato electrodoméstico, que son los que representamos en nuestra asociación, ya existe legislación desde el año 1988. Somos, digamos, a nivel europeo pioneros en este tipo de legislación a través de un real decreto que es el 58 del 88 y que ya obliga a los productores a disponer de redes de servicios de reparación de electrodomésticos. Nuestros asociados incluso van más allá de esos 10 años. De hecho, la legislación española, tanto el real decreto 58 del 88 como el real decreto ley 1/2007, que es de ámbito nacional, no indican el número de años en los cuales debe haber reparación. Lo que indican es el número mínimo de años en los cuales tiene que haber piezas de reparación disponibles. En consecuencia, desde el año 88, los fabricantes asociados a Amplia España ya crearon redes de reparación muy potentes a nivel nacional y disponen de piezas de repuesto por encima de ese mínimo de los 10 años. Inicialmente eran 7. Luego se trasladó a 10 años, incluso en los reglamentos europeos de ecodiseño de determinadas familias de producto, también se habla de esos 7 o 10 años. Vamos a ver, como es un aspecto que está implantado en España desde hace ya muchos años, pues no ha tenido efecto sobre la fabricación y sobre la venta. Sí que es verdad que con esta nueva iniciativa, si se consigue transmitir al consumidor realmente que es mejor la reparación desde un punto de vista medioambiental, y si se implementa uno de los criterios que incluye el borrador, según el cual dentro del periodo de la garantía, que en España la garantía legal son 3 años, se tiene que ofrecer siempre la reparación antes de la sustitución al consumidor, salvo que la sustitución fuera más cara que la reparación. Y si se consigue que el consumidor esté concienciado y esté conforme con esa reparación, pues obviamente se alargará la vida de los productos, de aquellos que bajo el precio de garantía han podido tener algún problema de fábrica, que no debemos olvidar que cuando un electrodoméstico se compra, si falla, falla al principio, en los primeros meses de funcionamiento. Es un sistema electromecánico o electrónico mecánico, que al final si falla es porque ha habido algún problema, pero a partir de los primeros meses normalmente ya no. A nivel europeo, es verdad que en el sector de los electrodomésticos y en este Real Decreto, que es el Real Decreto sobre Protección de los Derechos del Consumidor en el Servicio de Reparación de Aparatos de Uso Doméstico, fuimos únicos en el año 88 en implementar esta serie de criterios. Luego, posteriormente, la Directiva de Garantías Europea implementó una serie de criterios equivalentes en el año 2007, y lo importante de esta iniciativa es que se extienda a otros sectores que no sean exclusivamente del electrodoméstico. Al final, el ámbito de actuación, como hemos comentado al principio, es muy amplio. Afecta a quien se compra una lámpara, a quien se compra un colchón, a quien se compra un mueble, a quien se compra un electrodoméstico. En definitiva, bienes de consumo duraderos bajo el ámbito de actuación de la Ley de Garantías del Consumidor. El plan Renove es algo que habitualmente se pide desde el sector desde hace muchos años, y seguimos considerando que es una iniciativa y que hay realmente base para su petición. Hay mucha gente que opina que esto está en contra o se contrapone un poco al tema del derecho a reparar y a esta iniciativa, pero no tiene nada que ver. Una cosa es que los productos se reparen siempre que se puedan reparar y se pueda alargar su vida útil, y otra cosa es que hay un parque instalado muy importante de productos con 20, 25 años en las viviendas españolas y que pueden estar funcionando todavía pero que debido al avance tecnológico que se ha producido en los últimos 20 o 25 años, sus consumos son muy superiores a los de los productos que existen en la actualidad. Con lo cual, un plan Renove muy bien direccionado a aquellos productos de alta eficiencia energética, de las máximas clasificaciones energéticas, productos de clase A y B, sí que digamos que sería inconveniente també per al medi ambient.
Però coneguem el cas d'una persona que s'hagi trobat precisament en aquesta situació. Atenció, perquè a la Maria Jesús Rodríguez se li van espatllar tots els electrodomèstics de cop, i així és com ens ho ha explicat.
Nada, hace un par de años se me estropearon 4 electrodomésticos de golpe. O sea, fue una pesadilla realmente, ¿eh? Fue uno detrás de otro y tuvimos que cambiar nevera, horno, campana, extractora y la lavadora. Fue una ruina. Había pasado la garantía, pero bueno, de todos modos tampoco eran tan antiguos. O sea, igual la campana extractora tenía 5 años. O sea, tampoco es algo... la lavadora pues llevaría unos 8 años, ¿vale? De todos modos, yo recuerdo antiguamente mis padres que duraban los electrodomésticos de 20 a 25 años perfectamente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, según los... Porque yo, claro, llamé a técnicos y me comentaron de que, claro, que ahora los materiales con los que hacen los electrodomésticos, según me dijeron, son de menor calidad, ¿vale? Entonces, claro, y muchos de ellos no se pueden reparar, me dijeron, porque vienen piezas remachadas, uh-huh, con lo que no pueden desatornillar y arreglar. Entonces, uh-huh, te obligan a gastar el dinero en un electrodoméstico nuevo. Sí, yo primero preferí pedir un presupuesto, pero es que ya te digo, fue imposible. Claro, yo no puedo vivir sin una nevera, una lavadora, ¿eh? Pero tuve que invertir dinero con el gasto que eso suponía, ¿sabes? Uh-huh. Pues, por ejemplo, la campana extractora me salía más económico casi en comparación, ¿vale? Y luego habían otros que me comentaron que no podían arreglarlo, que el fabricante se ve que lo hace de tal manera que no lo pueden arreglar. Obsolescencia programada, eso me dijeron. Sí, porque se ve que ahora van con unos microchips, bueno, unas placas, y entonces pues tienen una duración determinada, ¿vale? Uh-huh. Una impresora, también en nuestra empresa, tuvimos que cambiar todas las impresoras de golpe, todas. Las 6 impresoras las tuvimos que cambiar. A ver, no fue el mismo día, ¿vale? Eso, pero sí que fue, pues en la misma semana. Pensé en principio, bueno, campana extractora el mes que viene, ¿sabes? Por orden de preferencia. Pero al final tuve que invertir en todo, claro, tuve que cambiarlo. Ya que me puse pues en una nevera y en una lavadora, pues ya lo cambio todo, uh-huh, ¿sabes? Es una buena idea, porque es que además no nos olvidemos que ahora está muy de moda lo de los residuos, menos residuos. Sin embargo, los fabricantes siguen haciendo lo que quieren. Es mi opinión, ¿eh? Porque claro, si tú tiras una nevera, si tú tiras un horno, una campana extractora y una lavadora, en mi caso, son más residuos, ¿no? Uh-huh. Pues lo que tienen que hacer es que hagan los electrodomésticos más resistentes, que duren más tiempo y habrá menos residuos. Al final lo pagamos los consumidores, siempre. Es que además se van a quedar sin trabajo. Como sigan así, se van a quedar sin trabajo, ¿eh? Porque si siguen poniendo todos los electrodomésticos, tanto pequeños como grandes, con remaches en vez de con tornillos, ¿cómo lo van a hacer? Con lo que te cobren de presupuesto, más un poco más, te compras uno nuevo. Hay televisiones hoy en día por 200 euros chulísimas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar la pantalla de la que se está roto? Pues te compras una nueva, más residuos. Yo es que estoy ya desde hace, ya te digo, un par de años con ese tema. Es horrible. Espero que me dure 5 o 6 años todos. Espero, ¿eh? No tengo más esperanzas. Pero 5 o 6 años espero que me duren. Bueno, en mi caso fue de uso, o sea, fue un desgaste por uso, pero que tampoco ha sido exagerado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que creo que puede haber algo detrás, estoy casi segura, ya me lo dijeron los técnicos, ¿eh?
Doncs veurem si finalment els fabricants arreglaran els productes fins a 10 anys després de la seva compra, per no tenir més casos com els de la Maria Jesús amb la despesa tan gran que això comporta. I si us agrada el ball, parlem ara de dansa, perquè les companyies de dansa urbana amateurs es troben amb moltes dificultats avui en dia per inserir-se al circuit professional. Critiquen que és senzill poder competir, però que costa molt programar espectacles. Per això, i per tal de combatre aquesta realitat, Tres professionals amb escoles a diferents localitats de la Selva van impulsar l'any passat el festival SOC, dedicat a la dansa urbana i de fusió, i fa uns dies han repetit la proposta amb la celebració de la segona edició. Parlem amb la directora artística del festival, la Jèssica Cuenca. Jèssica, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest festival el que fa és donar visibilitat amb la celebració d'aquesta segona edició a aquestes danses urbanes amateurs, oi?
Sí, el que fem és plantejar un escenari, una plataforma perquè les companyies amateurs i semiprofessionals del territori de Catalunya tinguin un espai per mostrar peces de llarga durada. Són peces d'uns 6 minuts i cadascuna de les companyies presenta una peça amb una història, amb una narrativa, i el que fem és donar visibilitat a aquests treballs que es fan i que potser no estarien programats en festivals de renom perquè no tenim accés encara.
Uh-huh. Quina situació actual té la dansa? Com us sentiu? Com us trobeu en aquests moments?
Doncs, bueno, en el cas de la dansa urbana, que és el que nosaltres estem promocionant una mica més, dansa urbana i fusió, doncs ens trobem que hi ha un sector que està molt arrelat, que és el sector de la competició, que és un sector que nosaltres hi participem també i que no tenim res en contra, tot el contrari, és un sector que és molt maco i aprèn, permet al ballarí aprendre i desenvolupar-se, però sí que ens trobàvem que en el camp més professionalitzat de companyies, d'anar a fer un espectacle o de tenir accés a un teatre amb grans instal·lacions, com és el cas de l'Spiker, doncs era molt difícil per les companyies de dansa urbana que estàvem emergint, no? I llavors, jo soc directora artística juntament amb les meves dues companyes, la Susana Ros i la Laura Rovira, i juntes vam veure aquesta necessitat i vam crear aquest espai juntament amb l'Spiker perquè les companyies poguessin doncs, començar a créixer i desenvolupar-se com a companyies en un futur més professionals.
I amb aquest festival SOC, com ho feu? Com doneu visibilitat a aquesta dansa urbana? Què és el que feu? Feu espectacles, presentacions? Com ho feu?
Mira, el que fem és que convidem a companyies que sabem que estan treballant amb diferents escoles de dansa o que s'estan iniciant, nosaltres els convidem i el que fem és demanar-los que tinguin una narrativa, que tinguin una història per explicar. Llavors, l'espectacle que es fa a l'Espai Pier per la tarda, pel vespre, consisteix en que cada companyia presenta una peça i explicant una història. I llavors, quan un ve, doncs veu un recital d'art explicat de diferents maneres, utilitzant les danses urbanes com a mitjà per expressar doncs, aquest missatge, no? Llavors pots veure des d'estils com el popping, locking, house, hip-hop, walking i fusió, no? Fusionat amb contemporani, fusionat amb l'estil del coreògraf, doncs explicant-te doncs, una història.
I hi ha molta gent que s'apunta a fer aquesta dansa urbana. Veieu que entre el públic continua tenint aquest seguiment?
Sí, per sort, la dansa urbana és una cosa que agrada. Sí que és veritat que cada vegada s'està fusionant més cap als nous ritmes que arriben, més llatins, i que els que ens dediquem més a la dansa urbana, més com a estils com més de l'old school, ens trobem amb més dificultats perquè es van perdent una mica més, però per sort és una dansa que tira molt, que agrada molt tant al jovent com als adults, però tenim molts nens que, bueno, que se senten atrets pels ritmes, pels sons, és com una dansa que els identifica.
Amb els nens està tenint èxit, no?
Molt. Tenim, bueno, totes les escoles de dansa, jo crec que tenim sempre bastanta mainada que tot això del hip-hop, del rap, els agrada, els arriba, connecta una mica també amb ells i es fa un mitjà d'expressió perquè ells puguin, a través de la dansa, doncs, expressar-se.
Clar, també és important això que em comentaves, no?, de que amb l'arribada de nous ritmes potser s'estava perdent, però que els nens petits i les nenes encara se sentin atrets per aquesta dansa urbana, no?
Jo penso que aquí hi ha un treball molt gran dels professionals, de la gent que està a les escoles de dansa i que està formant, d'intentar, doncs, educar aquesta mainada, no?, en lletres que tinguin un sentit, en ritmes que, bueno, ritmes de tot tipus, però sobretot en missatges que siguin apropiats per les edats que tenen i tinguin sempre molt clar que estem fent un paper educatiu amb tots aquests nens i que és molt important com els hi transmetem.
Uh-huh. I, clar, celebreu aquesta segona edició, ja veu fer una, no?, la primera edició. Quines novetats heu incorporat i amb què es diferencia una de l'altra?
Doncs mira, la primera diferència, la més evident, és que el SOC ha passat a estar al carrer, també. Hi ha hagut el SOC al carrer. L'any passat només va ser la versió de la tarda, que és la que fem a l'Espai Ter amb aquestes companyies semiprofessionals, que he dit que posem l'etiqueta de semiprofessionals perquè estem iniciant-nos en el recorregut, però de professionals ho són molt, perquè totes mostren els treballs impecables i amb una, bueno, amb una professionalitat a l'hora de presentar tots els timings que els anem demanant, totalment admirable. Llavors, aquest any el que vam fer va ser voler apropar la cultura al carrer i portar una mica als carrers de Torroella el que estava passant al vespre a l'Espai Ter. Llavors es van fer diferents activitats perquè la gent del poble pogués empapar-se una mica d'aquesta dansa urbana, i es va fer des d'una classe de swing, que és un estil que no és propi de la dansa urbana, però que és l'origen del que després nosaltres agafem i ho anem fusionant, no? I va ser molt maco veure doncs, gent del carrer que potser no està involucrada en el món de la dansa, doncs, pues, ballant, compartint amb els seus familiars, compartint amb ballarins. També van haver-hi divisions de diferents escoles de dansa del territori. Per nosaltres era molt important que la gent de la zona tingués visibilitat. I va vindre, per exemple, una empresa per dinamitzar una activitat que era per fer freestyle, improvisació amb la gent amb els ballarins o la gent del carrer, que és una part molt important de la dansa urbana, també la part de la battle i de la improvisació. Doncs ho van fer a través del joc, perquè ningú se sentís molt pressionat si no fos una cosa lúdica i divertida. I fins i tot va tocar una orquestra, l'Orquestra Municipal de Torroella, ficant una mica de ritme al carrer.
Mm-hmm. Al final podem dir que s'ha fusionat tot el municipi, no?, amb la dansa urbana.
Sí, totalment, totalment. Ha sigut una fusió de molta gent que tenia ganes de transmetre una mica quin és el nostre art, què és el que fem, i que es conegui una mica més la dansa urbana, perquè si no també hi ha com uns estereotips, no? La gent pensa que la dansa urbana a vegades és com... té aquesta imatge més hip-hopera només, i també hi ha molts altres estils que composen la dansa urbana, i que és una cultura que nosaltres ens sentim molt orgullosos i que té sentit també en el carrer, perquè d'aquí ve.
Exacte. Doncs Jessica Cuenca, directora artística del Festival SOC, gràcies per parlar amb nosaltres i donar veu a aquesta nova que ja fa molt temps que existeix, però que potser molta gent encara no coneixia o no s'havia familiaritzat encara amb la dansa urbana. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a continuació parlem de l'amiant que s'ha trobat a Rubí aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Domingo de Ramos. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Saca los pies, Tanita!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes per la salut amb el que molta gent s'ha trobat durant molts anys és amb els problemes que comporta l'amiant, i ara sembla ser que se n'ha trobat a una zona de Rubí. En parlem ara del tema. El jutjat d'instrucció número 3 de Rubí ha obert les diligències prèvies per investigar la presència de restes de metalls, plàstics i fibrociment, un material de construcció que conté amiant a la zona dels horts del castell del municipi. L'abril del 2022, el consistori ja va procedir a la demolició de les barraques i el desallotjament dels horts a la zona per risc d'incendi, i arran d'això, el grup municipal alternatiu d'Unitat Popular va denunciar que les obres de desmantellament es van fer de manera improcedent i que a l'àrea hi quedaven restes evidents de materials que contenien amiant. Amb aquesta obertura del procediment judicial, els denunciants esperen que es restauri tot el dany social i mediambiental. I d'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat també una inversió de 40 milions d'euros per retirar l'amiant de les cobertes de naus industrials i explotacions agràries i substituir-les per plaques fotovoltaiques, tot amb un projecte que prioritzarà el sector primari i cobrirà el 100% de la despesa de la retirada, transport i tractament de l'amiant i també de la instal·lació de les plaques. En quant a això, es calcula que els diners permetran retirar més de 2 milions de metres quadrats de teulades. Però queda molt amiant per retirar? N'hem parlat del tema amb el president de la Comissió per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, Xavier Bernadí.
No hi ha una xifra en concret, però sí que hi ha una estimació. S'estima que a Catalunya, malauradament, encara queden aproximadament uns 4 milions de tones d'amiant o de materials que contenen amiant. Quan es detecta amiant, en primer lloc cal diferenciar si aquest amiant es troba en bones condicions o bé és un amiant que està trencat o que s'està deteriorant per qualsevol motiu. Per exemple, s'està desgastant per l'efecte del temps, per dir-ho així. És quan està degradat o en males condicions que l'amiant és perillós, perquè és quan pot detectar, pot emetre fibres a l'atmosfera i aquestes fibres ens poden entrar pel tracte respiratori, que és on poden quedar encallades i desenvolupar aquest tipus de malalties que comentaves amb els anys. Una vegada es detecta amiant en mal estat, el que no es pot fer és treure'l personalment, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que cal contactar amb empreses que estan especialment homologades per treure aquest amiant, amb persones que disposen de formació i amb els equips corresponents. Una vegada retirat, s'ha de gestionar amb tota la precaució, com deu, i el que s'ha de fer és dipositar-lo en deixalleries especialitzades, que n'hi ha alguna, perquè el portin al seu destí definitiu, que és un dipòsit controlat, concretament un que està ubicat a Castellolí, on hi ha un gran dipòsit amb una gran capacitat per emmagatzemar l'amiant de forma definitiva. S'emmagatzema, sí, s'ha d'inertitzar d'alguna manera. De fet, etimològicament, la paraula d'amiant o d'asbest, el significat que té és indestructible. I aquesta, diguéssim, és una de les dificultats amb què estem a l'hora de gestió d'aquest material. És nociu, és indestructible, s'està estudiant si hi ha alguna manera de reciclar-lo, però encara estem molt al principi d'aquests estudis, és possible que amb el temps pugui ser, però en l'actualitat l'única cosa que podem fer és tractar-lo, tenir-lo ben encapsulat, ben gestionat i portar-lo en aquest dipòsit definitiu. El pitjor de tot seria trencar-lo, seria utilitzar-lo de qualsevol altra forma. A trencar-lo i a vegades, malauradament, ens hem trobat d'abandonat, de trencat, de barrejat amb materials procedents de les obres i que cal evitar tot això. Doncs això depèn de nosaltres, depèn del govern de la Generalitat i depèn del conjunt d'administracions catalanes i també de les empreses i dels ciutadans. El problema és que si seguíssim així en tindríem per dècades, per moltes dècades, si seguim el ritme que tenim ara. I per tant, i és per això precisament que ens hem proposat d'accelerar al màxim aquesta retirada, sobretot perquè la Unió Europea té previst o establert que Europa, i per tant també Catalunya, hauria de ser un lloc lliure d'amiant l'any 2032. És una xifra, és un any molt i molt proper. L'esforç perquè això passi hauria de ser immens i per part del govern farem tot el possible per ajustar-nos-hi. Però insisteixo, si seguim el ritme que està demanant els darrers anys i les darreres dècades, tardaríem més d'un segle en retirar l'amiant.
I és que des de fa temps, com ja sabreu, hi ha molta relació i s'ha demostrat la relació que hi ha de respirar amiant amb la possibilitat de desenvolupar un càncer. Ens ho explicava així la neuròloga Carmen Diego.
Ese fue básicamente el motivo por el que se prohibió el amianto. Y es que se sabe que es un carcinógeno del grupo 1A. Carcinógeno del grupo 1A quiere decir que se sabe seguro que produce cáncer en humanos. Y concretamente el tipo de cáncer que produce suelen estar relacionados con el aparato respiratorio. Sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de pleura, que es la membrana que rodea el pulmón y el tumor se llama mesotelioma, y luego también cáncer de laringe. A fecha de hoy todavía lo tenemos, por ejemplo, un caso muy particular y que además es muy significativo, es el tema del mesotelioma. El mesotelioma, curiosamente, y en una zona, por ejemplo, ahí en Cataluña, en la zona de Cerdanyola de Vallès y demás, se está viendo cómo el mesotelioma de causa medioambiental está aumentando por la inspiración, la aspiración de las fibras que van soltando pues edificios que empiezan a deteriorarse, y estamos viendo un incremento incluso, ya digo, del mesotelioma a nivel, ya digo, de causa medioambiental. El mesotelioma de causa ocupacional, debido a la prohibición del amianto en los años 80, asistimos ya a una fase de meseta y probablemente en el futuro de descenso, pero ya digo que el mesotelioma de causa medioambiental está aumentando. Yo creo que se debe exigir a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que se cumpla un poquito la directiva europea del año 2015, donde instaba a los países miembros a la retirada del amianto de todas las estructuras que lo contengan. La principal causa de cáncer de pulmón es la inhalación de humo de tabaco, ¿no? Es el tabaquismo. Y hay que recordar que el cáncer de pulmón en estos momentos es el tercer cáncer más frecuente, tanto ya para hombres como para mujeres. Desgraciadamente, las mujeres también ya nos estamos equiparando a los hombres en el tema de consumo de tabaco. Y es el cáncer, como digo yo, más mortífero que hay, es el que más mata, es el que más muertes produce.
Així és, el tabac també és un altre factor clau en aquests tipus de càncer, com diu la doctora Carmen Diego. Deixem aquí el tema i a continuació parlem d'un descobriment innovador que ja s'està portant a terme en algunes piscines. Ara ho expliquem. I ara parlem d'innovació, perquè la ciutat de Barcelona ha apostat de manera decidida per les noves tecnologies aplicades a l'esport. I en aquest sentit, les piscines municipals de Can Felipa han introduït un seguit de dispositius Bluetooth anomenats TACs, que no només permeten als usuaris controlar tot un seguit de paràmetres a l'hora d'entrenar, sinó que també avisa els socorristes si el dispositiu està més de 30 segons sota l'aigua. En parlem d'aquest nou sistema amb el Joan Carles Gallardo, que és director de la piscina de Can Felipa. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb aquest dispositiu que ja heu incorporat vosaltres a la vostra piscina, els usuaris poden controlar el ritme, els llargs, la distància i el temps que estan a l'aigua, no?, sense perill.
Sí, correcte. Els dispositius tenen una doble vessant. Una és la vessant de controlar l'entrenament que fan dins de l'aigua, que seria el que seria la part precisa d'experiència del nedador, que li compta els metres, li compta el nombre de piscines que fa i el temps que triguen fer-les, amb la qual cosa és un element que no s'havia fet, per així dir-ho, dins de l'àmbit aquàtic, o no està estendit en l'àmbit aquàtic, i de l'altra vessant, que és la de seguretat, que fa un reforç amb el socorrista a nivell de si el TAC, el que és el transponder, perquè va per Bluetooth, detecta que està enfonsant més de 30 segons, doncs avisa una alerta amb el socorrista, informa ja un possible positiu o d'accident o d'ofegament o de possible incidència en aquest sentit. No ve a substituir la figura del socorrista, si més no el que ve és acompanyar-lo i ajudar-li amb la seva tasca de prevenció i reacció en aquest sentit.
Perquè aquest TAC on el porta incorporat el nedador?
El TAC normalment es col·loca o amb el casquet de bany o a les ulleres de nedar.
I clar, com funciona? Que és com una espècie de Bluetooth? On va connectat?
Bueno, porta una pila autònoma i el que va, no és que vagi connectat, va per Bluetooth. El que es fa és netejar la piscina amb uns dispositius, amb uns panels que es col·loquen com si fos una mena de Google, però mapejant el que és l'espai de piscina. Vol dir, i els tags van independent, van amb aquesta pila i es connecten amb el que seria el sistema, amb el software general de funcionament.
I com és que heu incorporat vosaltres això a la vostra piscina, a Can Felipa? Què és el que veieu i els beneficis que pot aportar?
Bueno, veiem els dos beneficis. Veiem, ens agrada una mica ser disruptius i creadors de noves tendències en aquest sentit. Vam parlar amb els creadors del sistema, que és Zonix, que en el seu dia ja ho han incorporat en algunes piscines d'arreu d'Espanya, a la Comunitat Valenciana i Madrid especialment. Ho vam estar tractant amb ells i ho vam veure com una oportunitat, perquè ells també el que volien era tenir un centre de referència dins aquí de Catalunya per poder extendre el que seria el seu producte dins del país, de Catalunya, en aquest sentit. I vam veure que seria una cosa positiva per les dues vessants, tant per l'experiència de client a l'hora de nedar com amb la part de millorar la seguretat de l'aigua, en aquest sentit.
Clar, clar, clar. I vosaltres, a Can Felipa, per exemple, què feu? Acostumeu a fer competicions?
Nosaltres som club també, tenim som els gestors de la instal·lació i tenim el Club Natació Poblenou, que té secció de waterpolo, que competeix a nivell estatal. I tenim, sobretot, el que tenim són molts alumnes de cursos de natació, d'infants, i, evidentment, també el que seria natació lliure de ciutadans i ciutadanes de l'entorn, bàsicament. Sí, amb algunes franges, el nombre de gent que hi ha a piscina, bueno, com passa arreu, i més aquí a Barcelona, doncs hi ha un cert grau d'ocupació molt important, i pensàvem que això és un tema que pot reforçar i ajudar amb el socorrista a poder actuar en cas necessari.
Clar, imagino que a l'hora de portar els escolars a la piscina també serà molt útil, perquè són molts nens, no? I sí, un socorrista, no?, per visualitzar i veure que tothom estigui bé, doncs amb això facilita la feina, oi?
Correcte, perquè és el monitor, en el cas de cursos de natació, és el monitor o la monitora qui porta el control del grup i porta el rellotge a part, i uns tags a part, per així dir-ho, que sincronitzen amb el sistema. Vol dir, si passa qualsevol cosa amb un curset de natació, a l'avís es doble, i a l'avís amb el monitor que estigui fent l'activitat i el propi socorrista.
Sí, sí, per això deia que serà molt més útil, no?, també amb els nens, sí, petits, correcte, i les nenes. Sí, sí, sí.
Correcte, perquè, bueno, el que fa senzillament és reforçar la vigilància i la prevenció en aquest sentit.
Clar. És el primer, Can Felipa, és el primer centre, diguem, o la piscina de Barcelona que fa servir aquesta nova tecnologia?
Bueno, de tota Catalunya és el primer centre esportiu que el fa servir. Sí que està implementat a Comunitat Valenciana i crec que també a Madrid, però aquí a Catalunya és el primer centre que l'hem posat en marxa.
I creieu que a poc aniran posant-ho a més centres aquí a Catalunya?
Suposo, a veure, és una eina que ens ajuda amb el que és el tema de gestió. Sí que s'ha invertit molt i s'ha evolucionat molt, per exemple, amb el que seria tecnologia a nivell de sales de fitness i altres esports, però dins de l'aigua sí que faltava alguna base en precisió d'investigació i de creixement tecnològic, o sigui, de poder aplicar la tecnologia amb el que seria la base d'aigua, que fins ara no està massa desenvolupada. Jo crec que això és un primer pas en tot. Amb el temps suposo que aniran millorant i aniran perfeccionant tot el que és el tema de tecnologia dins de l'àmbit aquàtic, que fins ara presidia el Patito Feo de lo que era la base esportiva de sempre. Amb fitness tenim des de Fitness Hub a màquines totalment automatitzades gairebé i que controlen els entrenaments i fan un seguiment del que és l'estat físic de la persona i de les seves rutines, però amb l'aigua, ni amb la vessant de seguretat ni amb la vessant d'experiència de client, s'havia fet res. I creiem que és un bon pas perquè, bueno, la tecnologia forma part del nostre ecosistema i més actualment que va molt ràpid i amb la investigació que es fa en aquest sentit.
Exacte. En altres àmbits, no, com per exemple exercicis més que no tenen res a veure amb l'aigua, no hi hem nedat, com per exemple el gimnàs, les curses, no?, el fet de córrer, ja teníem incorporats també aparells, no?, amb Bluetooth o amb rellotges, no?, que medien la freqüència cardíaca, per exemple, o el ritme en què anaves. I clar, en piscina encara no s'havia inventat res relacionat amb això. Ara, bueno, ja sembla que sí.
En piscina, senzillament, el que hi havia era la gent que venia amb el seu Garmin o amb el seu Wearable per controlar el seu entrenament, però no hi havia l'altre vessant, que era, per així dir-ho, més popular.
Exacte.
El que és obrir a tothom de que pugui gaudir d'una experiència d'entrenament molt més gràfica, prescindir-ho i directa. Uh-huh. A part de la vessant de seguretat, que és prescindir-ho la més important, sí, en aquest sentit.
Sí, sí.
Que marca com a eix de funcionament.
Doncs Joan Carles Gallardo, director de les piscines Can Felipa, gràcies per parlar amb nosaltres sobre això. Ara seguirem parlant del tema amb Gilbert, responsable del projecte, a veure també què ens explica sobre el tema. Gràcies.
Moltes gràcies, Marta.
I sobre el mateix tema, seguim parlant amb el Gilbert, que és responsable del projecte aquest que evita ofegaments i controla l'entrenament de nedadors a Can Felipa. Gilbert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, vosaltres sou els responsables, tu, per exemple, no ets el responsable del projecte. L'heu creat vosaltres, aquest nou sistema?
No, s'ha implementat des de l'empresa externa del NAGI, que són els que han inventat aquesta tecnologia i, bueno, a través de, bueno, de la direcció i tal, l'han implementat a la piscina de Can Felipa.
I aquest projecte d'on ha sortit? Què és el que heu volgut crear? Pensàveu que faltava una cosa així?
Bueno, el sistema NAGI pues, també te proporciona, com han dit, la seguretat i, com ha dit el Joan Carles, hi ha hores puntes on hi ha moltes fluïdes de persones, de nens, de sorolls, hi ha activitats dirigides amb música i bueno, dona un plus de seguretat als monitors i als socorristes per poder visualitzar situacions de risc amb nens, amb persones i poder prevenir que passi qualsevol situació de risc.
Al final, a les èpoques d'estiu, no, que és quan més afluència de gent hi ha a les piscines, s'acaben produint, malauradament, molts ofegaments, no, de nens, sobretot de menors, que per descuits de familiars o d'ells mateixos acaben ofegant-se. Amb això també es podrà incorporar, per exemple, a piscines fora de l'àmbit més acadèmic?
Sí, seria millor, perquè com ho has dit aquí, bueno, som una piscina més d'entrenaments i de classes i no és tant la part lúdica, però sí que hi ha piscines a Barcelona i a tota Espanya en l'estiu, que són exteriors i són més grans i hi ha més cuides de persones, i jo crec que ajudaria molt a reduir aquest número d'ofegaments.
Clar, aquestes noves tecnologies aplicades a l'esport imagino que també són molt importants, no?
Sí, perquè així poden qualsevol pot obtenir els seus resultats d'entrenament. Encara que no tinguis un rellotge Garmin o Apple Watch, així, pues, tu vas a la piscina i fas el teu entrenament i pots visualitzar el que fas, el ritme, el temps, i llavors et motiva més a millorar o avançar el tema de natació.
Uh-huh. Al final és el que li comentava al Joan Carles, que hi havia potser aquests sistemes semblants, no, amb altres àmbits de l'esport, però no amb la natació. Això també servirà per exemple, no, a esports com el waterpolo i altres disciplines referents a l'aigua, no?
Sí, podria. A veure, ara està implementant només la natació perquè, bueno, suposo que tindrien que adaptar més a l'altre esport, però, bueno, a poc a poc ja anirà avançant.
I com creieu que avançarà? Quin és el pròxim pas que fareu? Perquè a Can Felipa, no, és el primer centre, no, on s'implanta aquí a Catalunya. Què voleu fer a partir d'ara?
Bueno, a partir d'ara, pues estem, bueno, això motivant a la gent a que el coneix, a que lo provi, a que lo use, i que ens donin un feedback de recomanació tant d'abonats com de treballadors, monitors i socorristes d'aquí del centre, de coses que creuen que poden millorar o avançar o del sistema. I estem ara en aquest moment de feedback, ja que, bueno, com a nou i portem apenas poc mesos portar-lo aquí a Can Felipa, pues estem en un moment de, bueno, de feedback entre tot.
I de moment, quins són els resultats o les respostes de la gent que heu rebut? Els hi sembla bé? Els hi sembla útil?
Sí, la gent està molt contenta, sobretot en el tema de seguretat. Els pares, els nens, les donen una miqueta més de tranquil·litat, saber que hi ha aquest sistema. I a l'hora de nedar, com t'he dit, pues, la gent es motiva, perquè llavors vam nedar o perdia el número, no comptava bé el número de piscines que feia i així, i ara ja, pues mira, llevan un control més adequat d'entrenament i es proponen rectes, així.
Clar, clar, clar. Doncs esperem que aquest nou sistema segueixi tenint l'èxit que ha tingut ara Can Felipa i esperem que també ajudi, no?, per salvar a molta gent d'aquests possibles ofegaments, que tant per persones grans, no?, com per nens i nenes. Gilbert, responsable del projecte, i Joan Carles Gallardo, director de Can Felipa, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem dels cacauets. Us agraden? Doncs si teniu entre 18 i 33 anys, que sapigueu que té uns grans beneficis per la vostra salut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Mirad que loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perdérselo.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Especial Arma Letal. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y tenemos que hablar de que se está extendiendo una nueva estafa a través de SMS. En ella los estafadores intentan a toda costa suplantar a las entidades bancarias para hacerse con las claves de acceso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en esta trampa?
Los mensajes reales de los bancos no te invitan a escuchar un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o que se extiende en tu banca online.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I parlem ara de cacauets i de les seves propietats, perquè pels joves té nombrosos beneficis. Escolteu. Atenció amb el que expliquem ara, perquè el cacauet podria ser beneficiós per la salut vascular de persones joves i sanes. És la conclusió a la que han arribat amb un estudi en el qual han participat 68 persones d'entre 18 i 33 anys durant 6 mesos i que han impulsat la Universitat de Barcelona i el Ciber d'Obesitat i Nutrició. A més, la fibra també podria ser beneficiosa per les persones amb risc de patir Alzheimer. Parlem del tema amb la Rosa Maria Lamuela, que és responsable del treball i catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Rosa Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins són els avantatges d'aquest producte vegetal, del cacauet?
El cacauet hem de considerar que és una llegum. Hem dit que com a llegum, les llegums normalment són molt riques en proteïnes, que llavors sempre és important, encara que normalment parlem d'ell com si fos un fruit sec. I nosaltres el que hem observat en aquest estudi és que amb gent jove, que normalment, com ja hem sent gent jove i sana, no?, que ja estan bé, doncs que encara prenent cacauet diàriament, cacauet normal o cacauet en forma de crema de cacauet, els augmenten, els milloren els paràmetres vasculars.
Clar, el podem consumir com a cacauet normal o, com deies, cacauet en forma de crema. Això potser és més comú als Estats Units, però també aquí es consumeix, oi?
Sí, no, actualment inclús a qualsevol supermercat, inclús hi ha supermercats que tenen marques blanques de crema de cacauet. Però el trobem a tot arreu. L'únic que jo recomanaria és que si va comprar crema de cacauet, que sigui 100% crema de cacauet, perquè el que no interessen són cremes de cacauets que porten altres productes afegits, com sucres, altres tipus de greix. És a dir, que sigui feta 100% de cacauet.
Ja. I com heu arribat fins a aquestes conclusions de l'estudi?
Aquestes conclusions, nosaltres vam iniciar aquest estudi just abans de la pandèmia, en el 2019, perquè volíem mirar a veure l'efecte dels cacauets i les cremes de cacauets en gent sana, no? Perquè hi ha estudis, o bastant, s'ha estudiat bastant quan la gent té patologies, però no amb gent sana. Llavors vam decidir fer un estudi que vam fer al campus de Torrivera, on van participar també molts estudiants, i vam intentar mirar a veure què passava consumint diàriament cacauet, crema de cacauet, durant 6 mesos. Llavors, no només miràvem el tema vascular, també miràvem a veure si tenia algun efecte en l'estrès, també miràvem efecte en nivell de capacitat memorística, i vam veure que no, no, ara aquest estudi últim l'hem publicat en vascular, però a més també aquests estudiants van millorar a nivell de memòria i a nivell cognitiu, que ens va sorprendre molt favorablement.
Clar, fèieu aquest estudi, no?, amb gent de 18 i 33 anys. En quina mesura consumien el cacauet? Quan el prenien? En sí. Cada àpat o com ho feien, això?
No. És una... Nosaltres els vam recomanar una ració diària, una porció, diguéssim, que serien uns 25 grams de cacauets, que seria com a la mà agafar una nata de cacauets, o dos culleradetes de crema de cacauet. Llavors, que es considera que és el que seria una ració normal, no? Sí. Cada dia, el que no vam fer èmfasis, que diria que ha sigut important, a quina hora el prenien. Inclús nosaltres els hi vam fer receptes per introduir, per exemple, iogurt grec amb crema de cacauet o verdures tirant cacauets. Vull dir, a veure, fer receptes perquè els hi favoreixin, diguéssim, a prendre el cacauet, fos amb l'àpat que fos, no?
I, clar, també s'ha associat aquests beneficis amb la funció cognitiva. Pot ser, això?
Sí. Nosaltres el primer estudi que vam... Bueno, el primer estudi que vam realitzar va ser, sobretot, les mateixes persones, però a nivell cognitiu. I realment van tindre una millora a nivell cognitiu i una reducció de l'estrès, que mesuraven mirant un paràmetre de mirina, que diu cortisol. I llavors, curiosament, perquè aquest estudi el que estava fet és que hi havia tres grups, no? Un que prenia cacauet, un altre que prenia crema de cacauet, i el tercer grup que li vam donar una crema control. Què vol dir una crema control? Voldria dir que és com si fos un placebo, no? Mm-hmm. Seria una crema que està elaborada una empresa per nosaltres, però estava fet d'oli de cacauet i de proteïna, però que no tenia ni la fibra que té el cacauet ni tenia les substàncies bioactives que té la pell del cacauet. Llavors, clar, comparàvem sempre els que havien pres el control, que seria aquesta crema que vam fer nosaltres, respecte als que menjaven cacauet sencers o crema de cacauet. Que això també és el maco d'aquest estudi, perquè en aliments a vegades no és com amb fàrmacs, que dones un placebo, no? Aquí en aliments és difícil tindre un control. I en aquest cas el vam tenir i realment doncs, vam veure diferències entre els dos grups d'intervenció nostres i el control. No?
La fibra del cacauet també podria ser beneficiosa, a més per amb les persones, no?, que tenen risc de patir Alzheimer. O sigui, influeix en molts àmbits, toca molts paràmetres diferents, oi?
Sí, aquest estudi de la fibra i el carmec, que és un estudi molt interessant, l'ha realitzat per una altra professora del nostre departament. I sí, ja he observat que la fibra... Bueno, perquè la fibra és molt important, no? La fibra en qualsevol aliment és molt important. Llavors, la fibra ens millora molt tot el que és la microbiota intestinal, o el que es diu microflora intestinal, i tot això fa que hi hagi millores a qualsevol tipus de nivell.
Sí, al final aquest consum de cacauets sembla ser que té aquest benefici per joves, per persones joves i que estan sanes. Això també és important remarcar-ho. Amb les altres edats, amb persones més grans o, per exemple, amb menors d'edat, amb nens i nenes, també ho heu pogut comprovar o encara no sabeu si farien els mateixos efectes?
A veure, amb gent gran està comprovat, hi ha estudis realitzats per altres grups d'investigació, que quan gent que té risc, no?, risc cardiovascular, sí que s'havia observat que el cacauet provocava unes millores a nivell de risc cardiovascular. En gent sana, aquest és el primer estudi d'intervenció amb gent sana. I just ara estem demanant un projecte, però bueno, ja va a veure si ens el donen, per fer-ho també en adolescents, en adolescents jovenets, o preadolescents, serien de 10-12 anys, perquè realment amb nens no hi ha cap estudi encara realitzat.
Clar, així podríem saber també si amb nens té la mateixa funció.
Exacte, i seria molt interessant, ja perquè en aquest estudi també voldríem inculcar uns hàbits saludables a aquesta població i aparcar el seu futur, no? Clar. Perquè ja adquireixin tant el grup control com el d'intervenció. En general, uh-huh, els hi faríem també intentar inculcar-los un estil de vida saludable.
Uh-huh, exacte. Doncs estarem pendents d'aquest nou estudi amb els menors d'edat, amb aquests adolescents de 10-12 anys, a veure si els resultats són els mateixos. Rosa Maria Lamuela, responsable del treball i catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquests cacauets que ara, més que mai, els consumirem sabent que tenen aquestes propietats. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara parlem d'una història amb nom de protagonista, perquè el César Sallent ha inventat i patentat un producte batejat com Ecofire, que promet ser la solució per l'extinció d'incendis. Segur que aquests dies ho heu vist per als mitjans de comunicació, i és que Simon Rack, l'empresa situada en la Comunitat Autònoma d'Aragó, concretament a Saragossa, ja ha distribuït el producte en 11 països i en diverses comunitats autònomes espanyoles, i s'ha trigat un total de 15 anys a provar la seva efectivitat. La demostració s'ha realitzat recentment a La Rioja, on els experts en la matèria es mostren molt sorpresos amb aquest invent. Aquesta demostració ha consistit a col·locar un tros de fusta dins del líquid Ecofire, ruixant-lo més tard amb un bufador a una temperatura de més de 1.000 graus. Posteriorment es va rentar en aigua i el tros de fusta es va mostrar intacte al foc, que va cremar durant uns segons aquest tros de fusta. Nosaltres hem volgut parlar amb ell, amb el seu protagonista, després que molta gent li digués que el seu invent sembla màgia.
Se han dicho que parecía magia. O sea, bueno, las cualidades que tiene el producto son increíbles. Y bueno, esperamos que con este producto podamos terminar con la lacra que tenemos el día de hoy de los incendios forestales. Desde hace muchos años, viendo las catástrofes que íbamos teniendo y bueno, pues era una preocupación que tenía en intentar desarrollar un producto que pudiéramos apagar los fuegos, ¿no? O sea, mi intención era directamente apagar el fuego, pero luego pues estuve en contacto, porque han estado trabajando conmigo los bomberos de la Diputación de Huesca, que al final me tenía que apoyar en gente que fuera experta, ¿vale? Y entonces, bueno, ellos me decían, mira, César, no es tan importante que apaguemos el fuego directamente, sino que es importante es que podamos hacer una línea cortafuegos y que esa línea, independientemente de lo que pase con la climatología, con el viento, que tarde el viento en llegar una hora, dos horas, un día, tres días, que de ahí no pase el fuego. Bueno, ahí es donde empezamos a trabajar y conjuntamente y poco a poco pues ir desarrollando un producto, luego otro, luego este no funcionaba, luego, bueno, ha habido muchos años de desarrollo. Sí, han pasado muchos años, sí. El producto es totalmente orgánico, es un producto ecológico 100% y es un producto que aunque te caiga el producto encima, pues ni te pican los ojos y si te bebes el producto no te pasa nada, te lo puedes echar directamente a la ropa para protegerte del fuego. O sea, la verdad es que las propiedades del producto son increíbles. Entonces, la verdad es que se quedan bastante impresionados con el resultado. Es que no solo es que paramos el fuego, sino es que después, por ejemplo, en la paja, en el pino, en cualquier tipo de combustible forestal, tú aplicas el soplete a 1.300 grados y no puedes quemar nada. A todo tipo de materiales, da igual que sean plásticos, neumáticos, incluso apagamos las baterías de litio de los coches con este producto. Ahora estamos trabajando ya con varias comunidades autónomas, en varios países ya hemos exportado bastante producto y bueno, pues yo espero que este año pues podamos terminar con los problemas de los incendios, ¿no? Podamos ayudar en darle una herramienta muy efectiva a los bomberos y que ellos la puedan aplicar para poder hacer líneas con seguridad, que no se tengan que acercar al fuego, que no haya accidentes y que cuando llegue el incendio a la zona que ellos hayan premarcado, que se pare allí. Bueno, hace tiempo nos costaba muchísimo porque había extractos que teníamos que sacarlos nosotros propiamente de las plantas. Y ahora ya tengo algunas empresas que ya pues, me han ayudado y ya me sirven las materias primas. El producto no es caro. Al final nos sale más barato que aplicar agua. Porque con este producto, si nosotros llenamos un camión de bomberos, pues en tema forestal hay bomberos que me dicen esto equivale a 51. O sea, con el trabajo que hago con un camión, es el trabajo que haría con 50 camiones de bomberos. Igual que sale más barato que el agua, que ha sido muy duro, porque claro, las pruebas, en invierno tampoco las puedes realizar bien, porque falta, o sea, hay mucha humedad, hay poca temperatura, hay que simular en hornos, quitar la humedad a los combustibles, calentarlos, o sea, ha sido complejo. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, el producto, una vez que nosotros aplicamos el producto se queda latente ahí. Esa línea cortafuegos se mantiene en el tiempo hasta que llueva más de 10 litros por metro cuadrado. O sea que si tarda 6 meses en llegar la lluvia, pues durante 6 meses estará latente esa línea cortafuegos. O sea, aquí hemos tenido bomberos de distintos puntos del mundo y el día que se van, bueno, están dándonos la enhorabuena y que quieren producto ya y bueno, sí, yo pienso que si fuera un producto americano ya seguramente estaría más introducido.
I d'incendis també hem parlat amb la professora del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Marina Palmero, que ens explicava així la situació del nostre país i el que podem fer en un incendi.
El tema és que un cop ja tenim l'incendi, poca cosa es pot fer més que intentar apagar-lo com es pugui. El moment de l'incendi és el moment de l'emergència i, per tant, ja et dic, és un moment molt reactiu en el qual simplement es pot fer el que bonament es pugui. El moment de poder gestionar els incendis és abans amb la gestió. És un tema molt complex perquè no tenim la capacitat ni econòmica ni de mitjans de gestionar tots els boscos que tenim a la península. Això és evident. Per tant, com s'ha de gestionar? Doncs és un cúmul de factors. Per una banda, cal que es facin gestions a nivell de paisatge i que es trobin aquelles àrees estratègiques en les quals es puguin fer les actuacions que es consideri, com bé dius, doncs, per reduir la quantitat de combustible que tenim en boscos molt abandonats, que no s'exploten, que han crescut molt en hectàrees en el darrer segle. El que et vinc a dir és una mica això, no? Una mica d'un tipus de gestió molt integrada a nivell de passatge, de trobar aquells punts concrets on se puguin atacar els incendis. Això seria una banda. L'altra banda, com bé deies, és com recuperar d'alguna manera un sector econòmic o un sector del territori que torni d'alguna manera a exercir doncs, activitats que antigament es feien, com podria ser l'agricultura, la ramaderia, en aquestes àrees on s'abandona totalment aquest sector i, per tant, el que tenim és bosc on abans teníem doncs, zones amb un mosaic molt més fàcil per a la gestió dels incendis. Aquí és una problemàtica perquè sempre aquí a Catalunya tenim una quantitat de propietaris i molt sovint hi ha molts massissos que estem parlant de propietaris que tenen 2-3 hectàrees i n'hi ha un munt, molts dels quals no saben ni tan sols que tenen aquest bosc. Llavors això s'ha de regular sens dubte perquè sovint moltes vegades el problema que tenen els gestors és que no saben de qui és aquell bosc i per tant no hi poden fer res i això no pot ser, evidentment. Una manera que ja funciona una mica és a partir de les associacions de propietaris forestals. Però, evidentment, crec que l'administració hauria d'alguna manera abordar aquesta problemàtica perquè hem de ser conscients doncs, això, que el bosc crema sencer, independentment de que sigui privat, públic o d'una zona, i per tant la gestió ha de ser integrada independentment de que sigui de 30 propietaris, d'un o de cap. Ha de ser una gestió a nivell de territori, independentment de la propietat d'aquest bosc. Per tant, això li correspondria als polítics, no?, dir què s'hauria de fer, però evidentment sí que s'haurien de o bé prendre responsabilitat des de l'administració pública i ajudar aquests propietaris, o per altra banda exigir responsabilitats. No sé quina seria l'estratègia, però és evident que regular s'ha de regular. Sí, d'alguna manera exigir doncs, responsabilitats, no? Si bé les persones que deuen ser propietaris d'un terreny tenen uns drets, també potser haurien de tenir una responsabilitat. No sé fins a quin punt ha de recaure la seguretat, diguem, territorial a la propietat d'un sol propietari. Per això et dic que jo crec que això s'ha d'abordar des d'organismes que integrin a tots els propietaris. No es tractaria potser doncs això, que hi hagi doncs, associacions o que d'alguna manera es puguin gestionar. És com bé et dic, potser només que es gestioni un 10% d'una zona d'un massís que sigui una zona d'interès perquè els bombers consideren que allà es pot reduir molt el risc de que s'escapi el foc, si s'ha de gestionar aquesta zona, doncs que tots els propietaris del massís prenguin responsabilitat. Llavors és aquest tipus de gestió que et dic, no?, d'intentar entre tots gestionar d'una manera eficient i no deixar la gestió en mans d'una persona particular. Al final, és una mica el que dic, la gestió és molt costosa i realment quan tu gestiones un bosc al cap de 5-6 anys has de seguir gestionant, fins que no tens allò, els fruits de la teva gestió potser passen molts anys, anys de, si parlant de 10, 20, 30 anys, que vegis aquell bosc ja amb l'estructura que t'agradaria. Per tant, això és molt costós. I la manera més eficient i autosostenible seria, doncs, que hi hagués una rendibilitat. Home, aquí a Catalunya no estem malament en el sentit de que hi hagi moltes iniciatives. Si hagués de posar una, no m'atreviria a posar una nota, em sap greu, però sí que la provaria. Des de les cremes prescrites que fan bombers, fins a... Sí que tenim, per exemple, doncs, a vegades diputacions també, soc conscient, doncs, que fan bastantes tasques, però ja et dic, la manera de gestionar-ho ideal seria, doncs, que s'integrés la gestió en el teixit econòmic i social, i llavors que no calgués dedicar tants diners a fer una gestió, sinó que s'autogestionés. Això seria l'ideal.
Doncs després de tot, veurem si podem extingir aquests incendis amb el nou sistema Ecofire del César Sallent. El límit del 2% al lloguer compleix un any amb preus rècord i menys oferta. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer s'ha incrementat un 20% i la demanda ha caigut un 28%. Però com hem de portar això? I sobretot, sabem si milloraran aquestes xifres? Li preguntem això perquè ens ho expliqui a la Mercedes Blanco, de Fincas Blanco i CEO de Vecinos Felices. Mercedes, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Cada cop hi haurà menys gent que vulgui llogar un pis o una casa?
Cada vegada n'hi ha més gent perquè clar, ens trobem amb la pujada dels tipus d'interès dificulta l'accés a la vivenda a moltes persones, no? I l'única opció que tenen o que n'hi ha és anar de lloguer, viure de lloguer.
I clar, amb aquest límit del 2%, que ja es compleix un any, com podem portar això? Perquè, clar, sembla que aquestes xifres no canviaran, almenys a curt termini. Com podem fer per afrontar aquesta xifra, aquest percentatge tan alt?
Bueno, la veritat és que és un problema que n'hi ha d'oferta, no? O sigui, la demanda és molt alta, no n'hi ha oferta, i la poca oferta que n'hi ha, pues n'hi ha una competitivitat molt gran per als llogaters per a veure si poden trobar aquest pis o li poden llogar al pis, no? Uh-huh. Llavors, la solució que n'hi ha és fomentar l'oferta de lloguer.
Uh-huh.
Està clar, de pisos de lloguer.
I això com es faria?
Bueno, o mitjançant incentius als propietaris, per que el tema del lloguer no sigui un problema per ells, i també per fer promoció amb col·laboració público-privada o pública o incentivar la promoció de vendes en lloguer.
Uh-huh. I com hem arribat fins aquí?
Hem arribat així perquè ens han trobat que el mercat que ha hagut uns anys que el mercat de compra-venda era un mercat que es feia moltes transaccions perquè s'evitava mitjançant la facilitat de la financiació i hi ha hagut un canvi, no? I després també perquè moltes vivendes que estaven en lloguer, doncs els propietaris han decidit que davant de les limitacions que n'hi havia, vendre-les i amb aquests diners que rebien, doncs, que era un complement, molts eren complements d'ingressos, doncs han decidit no tenir pis llogat i vendre aquest pis, no?, durant aquests anys passats. Llavors, el que ha provocat és que hi ha ara al mercat hi ha molta més demanda que oferta i l'oferta no cobreix la demanda, no? I ens trobem en una situació complicada perquè a més aquestes persones no poden o no poden accedir al mercat de compra-venda, no? Mm. I clar, ens trobem en una situació pues que de mercat una mica difícil, no? I per això estan sorgint també altres solucions, com és els co-livings o els espais compartits, no? En el qual en lloc de llogar un pis, lloguen un pis entre vegades i es comparteixen, no?
Clar, sí, precisament per això t'anava a comentar, no? Perquè quines solucions hi hauria a això?
Sí, bueno, la solució, l'única solució que jo veig és incentivar al lloguer, als propietaris de vivendes, fomentar la construcció, la promoció de vivendes en lloguer i també, per què no, contemplar aquestes altres alternatives per viure que estan sorgint i que jo crec que es quedaran en el mercat, que és el co-senior, el co-living i el co-housing, és a dir, compartir espais amb elements comuns i és una manera també d'optimitzar tant els espais com fomentar que la gent convisqui, comparteixi i a més sigui més econòmic, no?
Uh-huh. I des de dins del sector, creieu que aquesta situació millorarà?
Home, esperem que sí. Ara mateix la situació és la que és i si no es fan accions per fomentar la vivenda de lloguer, doncs és complicat, no? Perquè l'oferta és la que és. O sigui que a veure, s'ha de ser optimista sempre, però s'han de fer accions per canviar la situació, no? I donar oportunitats a... I és a dir, al final és un tema de que la demanda supera l'oferta. Llavors s'ha de solucionar això.
Uh-huh. I com veieu la situació dels joves pel que fa a això? Ho tenen molt més difícil, no, encara?
Clar, la dificultat és alta perquè a més, doncs, al final el propietari el que vol és garanties en els ingressos, no, del seu lloguer i sempre doncs, a l'hora de llogar té en compte l'estabilitat laboral, els ingressos i quan un comença a treballar, doncs, això és una miqueta més complicat, no? Per això estan sorgint tant aquestes noves fórmules que són les de compartir, no? De compartir Exacte. Espais comuns i unir-se per distribuir una miqueta la repercussió de tot això, no?
Sí, al final hi ha un percentatge molt gran, no? Molt alt de joves que acaben compartint pis, no?
Sí. És una situació real. Jo crec que és una situació que es dona una mica per en alguns casos per necessitat, però en altres i un contemplo com que a la cara a futur serà una opció, no una necessitat, sinó que n'hi ha també molts joves que volen compartir no solament per compartir el pis, sinó per compartir la convivència, no? I per no estar sols, però inicialment s'ha donat, clar, per una situació de necessitat per independitat, per ser independent, no? I viure de forma independent. Uh-huh. Però igualment el que us he comentat, no, jo aquest nou model crec que ha arribat i que es quedarà, no? I es quedaran diferents formats, I amb gent que té possibilitats i que no ho fa per necessitat, sinó perquè ho vol, també. Yeah. És donar aquest cas, de gent gran que vol compartir espais i que no vol estar sola perquè la solitud és complicada i a més compartir serveis comuns, no?
Uh-huh. Al final el punt positiu, no, lo bo és que puguin decidir, no, en aquest sentit, si ho volen fer per gust, que ho puguin fer, però que no es vegin amb l'obligació de fer-ho per no poder pagar un lloguer, no?
Totalment d'acord, si això està clar, no? Uh-huh. I torno a repetir, o sigui, la solució és fomentar l'oferta de pisos i vivendes en lloguer, i si n'hi ha oferta no es donarà aquesta situació.
Uh-huh. Doncs Mercedes Blanco, de Finques Blanco i CEO de Vecinos Felices, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta situació dels pisos en lloguer. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia.
I de seguida informem del brot de sarna que va haver-hi a la Facultat de Matemàtiques de la UB fa tan sols uns dies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ja tenim ganes de Lliga i anar esborrant dates del calendari. El Barça ha de sumar 3 punts més i serem al seu costat.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Martínez Valero,
Elche, Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep Maria Minguella.
Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día, y Cataluña concentró el 43%. ¿A qué se debe eso?
Pues mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total. Muchas veces se venden las llaves, sale uno ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Como un trapicheo total, luego también están las mafias.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La sarna, com molts altres virus, sembla ser que torna a tenir presència en la societat. I fa uns dies hi havia un brot a la Facultat de Matemàtiques de la UB. En parlem ara del tema. Fa uns dies es detectava a la Universitat de Barcelona un brot de sarna a la Facultat de Matemàtiques. En concret, la institució va confirmar el contagi de 6 alumnes, els que han hagut de fer un aïllament de 7 dies i acudir al centre d'atenció primària per fer el seguiment. Fonts de la UB explicaven que quan van conèixer els casos, des del primer moment van activar el protocol per fer front a la situació, a més d'informar Salut i el personal de la facultat. El període d'incubació d'aquest paràsit sol ser de 2 a 6 setmanes i l'activitat acadèmica sembla ser que ha continuat, però amb normalitat. Parlem sobre aquest brot i de la sarna amb l'Albert Gómez, que és cap de servei de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina i professor associat a la UDG. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Com ha sigut aquest brot de sarna a la Universitat de Barcelona?
La veritat és que ja des d'abans de la pandèmia els brots de sarna s'han anat repetint de forma continuada durant aquests últims anys, amb un pic, sobretot, aquest últim any 2022, que hem tingut una quantitat bastant important. Aquests brots de sarna sobretot es donen amb institucions tancades, que és el més habitual, amb institucions geriàtriques, per exemple, que és probablement, o amb presons, és el lloc més habitual, però també es poden veure en escoles, tant a nivell d'escoles bressol com a escoles de persones més joves, i inclús a la universitat. Són brots habitualment en persones que tenen un contacte bastant estret, perquè és un paràsit que necessites tenir un contacte estret durant uns dies, vull dir que amb unes hores, no, amb una encaixada de mà, això no es contagia, no? I amb un contacte una miqueta més estret, és molt fàcil que es puguin contagiar.
Estem parlant, per exemple, de convivència o d'una simple abraçada, per exemple?
No, una simple abraçada no hi hauria problema de contagi. Hauria de ser una convivència una mica, podríem dir, continuada, d'uns 10-15 minuts aproximadament, contacte pell sobre pell, o contacte també amb vestits o amb el mateix lloc on t'has assegut, aquí també es podria contagiar.
I, clar, quins símptomes són els principals per adonar-te de que tens sarna?
Els símptomes principals, habitualment, és la picor. És una picor que sobretot es dona a la nit, una picor més intensa a la nit, i sobretot quan ens dutxem amb una mica d'aigua calenta. Aquests serien els símptomes principals. I a les zones on fa aquesta picor, normalment tenim algunes petites lesions que poden variar de persona a persona. Les més típiques són entre els dits, però poden aparèixer a qualsevol lloc del cos, excepte habitualment en el cap, que són com uns trajectes. El paràsit va caminant mica en mica i sembla que hi hagi com un trajecte a nivell de la lesió, i això seria el més típic. Aquestes petites lesions i la picor de predomini nocturn i amb la calor.
I quin és el seu tractament? Com ho podem tractar?
El tractament, habitualment, tenim dues possibilitats. La més habitual és embadurnar-nos amb una crema d'un antiàcar, que l'hem de deixar durant com a mínim 8-12 hores. És a dir, que el normal seria anar-nos a la dutxa a la nit, ens assequem ben secs i ens untem amb aquest preparat de, podríem dir, del coll cap avall. Molt ben distribuït per tot arreu, sobretot entre els dits, per tot arreu, i deixar-lo actuar durant 8 o 12 hores i després repetir això mateix al cap d'una setmana.
Mm-hmm. I,
de totes maneres, perdona, sí. El més important seria que, a més de fer tot això, tot el contacte que hem tingut amb roba, cadires, etcètera, que això també poguéssim fer algun tractament, ja sigui rentar-lo amb calor, lleixiu, etcètera, perquè si no el que podria passar és que ens tornéssim a infectar una altra vegada.
Exacte, això no ha de comentar precisament, no? Perquè suposo que aquests àcars, no, que tu comentes, es deuen quedar a l'arròs, es deuen quedar als llençols. Si t'asseus al sofà, no, per exemple, també crec que potser es mantenen allà. S'hauria de fer un rentat, no, de tota la casa, no? o d'almenys de les peces de roba i dels llocs mica més freqüentats, no, durant aquest contagi.
Exacte, durant tot el que haguem, sobretot durant la setmana prèvia, tota la roba que hem utilitzat la setmana prèvia, sofàs, sillons de roba, doncs tot això ho hauríem de rentar. Si hi ha alguna peça de roba, per exemple, que no poguéssim rentar per les característiques de la roba, doncs el que es podria fer doncs seria, per exemple, tancar-lo amb una bossa de plàstic molt ben tancada i deixar-lo durant aproximadament uns 7 dies perquè la carn pogués morir allà.
Mm-hmm.
Si en els llocs, per exemple, de sofàs, doncs rentar-ho, si es pot, amb aigua i sabó i després passar un aspirador potent per intentar arrossegar tots els àcars que puguin quedar allà.
D'acord. D'acord. I, clar, el període d'incubació, abans comentava jo mateixa, no?, que sol ser en 2 a 6 setmanes. Això és el que dura, més o menys, el virus al nostre cos?
Clar, habitualment, aproximadament, el que passa és que aquest àcar entra dintre del nostre cos, a nivell de la pell, fa com una mena de túnels, i al cap d'uns dies, doncs, s'aparellen. Aleshores, el que ens dona la picor i ens dona els símptomes habitualment és la reacció que tenim, o la reacció del nostre cos en contra de les larves que han començat a néixer o de la femta d'aquests àcars. I això és el que ens provoca la picor. Aleshores, habitualment, en un primer contacte sí que això pot ser una miqueta més llarg, pot ser que els símptomes apareguin doncs, això, al cap d'una setmana, 2 setmanes, durant els quals ja som contagiosos, encara que no tinguem símptomes. I quan reinfectem per una segona vegada, habitualment aleshores els símptomes apareixen molt més ràpid perquè el cos ja reacciona molt més ràpid contra els àcars i al cap de 3-4 dies inclús doncs ja podem tenir símptomes.
Quan ens contagiem una segona vegada vols dir un cop ja ens hem recuperat de la primera?
Sí, pot ser que ens haguem recuperat de la primera, ens podem contagiar doncs, una segona, tercera, quarta vegada si tenim contacte una altra vegada amb aquest àcar. Si no hem fet les precaucions poden ser que ens reinfectem amb els nostres propis que hem deixat per casa, o si una persona amb qui hem tingut contacte no ha fet el tractament i tornem a estar en contacte amb aquesta persona, doncs ens pot tornar a reinfectar un altre cop.
Mm-hmm. Clar, és que ara em volia preguntar, no, sobre aquesta prevenció, no, què podríem fer per no contagiar-nos de sarna, però a què es deu que hi hagi ara aquest brot de sarna? Feia molts anys, no, que no passava això aquí?
Sí, la veritat és que és una cosa que no es coneix massa bé, però és com una cosa cíclica, aproximadament cada 15 anys hi ha uns brots de sarna de forma més generalitzada. És a dir, que sarna sempre hi ha, durant sempre, perquè és un àcar que només sobreviu a l'home, no pot estar fora del cos humà, doncs es mor en poc temps. I no se sap massa bé per què. Durant un temps aquesta sarna tenim casos puntuals i al cap d'una sèrie d'anys fa com un rebrot i un cicle. No? I ara estem en aquest cicle de brots que portem pràcticament des de l'any 2023. No? Doncs a partir del 2018, 17, 18, va haver-hi un increment de casos molt important i encara estem en aquest cicle d'increment exponencial.
Uh-huh. I d'on prové? Clar, com ens arriba a nosaltres aquest brot?
Clar, els àcars em sembla recordar que ja des del segle ja escrits des del segle XII que ja parlen d'una cosa que podia ser sarna, és a dir, que és un àcar que ha conviscut amb nosaltres durant tota la vida, no? I moltes persones poden tenir molt pocs símptomes. És a dir, que persones que tenen la sarna doncs a vegades tens una mica de picor, no li dones cap mena d'importància, i aquestes persones són les que continuen passant doncs a la cara a la resta de la gent.
Clar, pot ser que no te n'adonis ni de que ho tens, no?
Exacte. Pot ser que tinguis pocs símptomes, que siguis una persona que ja tens doncs una pell al·lèrgica o una pell atòpica que ja et pica una mica i dius, bueno, doncs això deu ser una altra vegada una crisi de la meva al·lèrgia, no? I no li dona més importància.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí. I aquestes mesures de prevenció de les que parlàvem, quines podrien ser?
Clar, les mesures de prevenció és que tothom que tingués símptomes anés a valorar o s'anés a valorar per una especialista mèdic que pogués intentar fer-li el diagnòstic, i a partir d'aquí el més important és que es posi en contacte amb totes aquelles persones amb les quals ha tingut un contacte estret perquè puguin fer el tractament preventiu, per evitar que aquestes persones ho continuïn traspassant a la resta de la població.
Uh-huh. I el tractament preventiu en què consistiria?
Doncs aquelles persones que han tingut contacte amb persones amb sarna s'haurien de fer el tractament aquest que us comentava.
El de la crema, no?
Exactament.
Encara que no ho tinguin.
Encara que no ho tinguin. Uh-huh. Sí, encara que no ho tinguin, perquè pot ser que tinguin l'àcar i encara no hagin tingut símptomes. Ja. Aleshores, com és un tractament que no té masses efectes secundaris, val la pena fer aquesta profilaxis.
D'acord.
És veritat que també hi ha un tractament amb pastilles que es pot fer, però que el deixem una mica més per brots una mica més importants de moltes persones, per exemple, a nivell hospitalari, a vegades ho podem fer, o a nivell d'algun centre, a vegades ho podem fer amb un tractament via oral i no amb aquesta crema.
Ja. Bueno, doncs esperem a veure, no?, si no hi ha més brots aquí a Catalunya de sarna, després d'aquest ensurt que hem tingut aquests últims dies amb el brot que hi va haver-hi, no?, a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. Albert Gómez, cap de Servei de Medicina Interna a l'Hospital Santa Caterina i professor associat a la UdG, gràcies per aquests consells que posarem en pràctica si malauradament ens toca aquest brot de ben a prop. Esperem que no.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. La població centenària de Barcelona augmenta any rere any i des del 2016 ja ha crescut un 32% i mig quan se'n va començar a recollir les dades al padró municipal. L'augment de persones d'aquest grup d'edat ha estat imparable, malgrat la mortalitat causada per la Covid, i dels 702 barcelonins centenaris que hi havia fa 7 anys, s'han passat als 931. A més, per sexes, 4 de cada 5 són dones, el que suposa un 83% del total. En parlem sobre el tema amb la Tani Francesc, que és gerontòloga. Tani, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, que Barcelona s'acosti al miler de persones centenàries és una bona notícia, oi?
Evidentment, és una bona notícia i està enllaçada en que aquí a Catalunya tenim una de les esperances de vida més bones en respecte al món. Vull dir, tenim una esperança de vida que, juntament amb els gallecs, formen part dels primers llocs.
Uh-huh. En els últims anys, aquestes xifres de persones centenàries han augmentat moltíssim.
Pues sí. Mira, el 2019 teníem una esperança de vida per dones que voltava als 86 anys amb dones i amb homes als 81 anys. El 2020, per culpa de la Covid, això ens va baixar. El 2021 ja vam recuperar, i ja estem altra vegada en 86-80, i pel 2023 estem esperant que l'esperança de vida per dones sigui al voltant dels 87 anys i en homes als 82 anys. De cara al 2050, l'Organització Mundial de la Salut preveu que un de cada 6 persones que estiguin en aquest món seran majors de 65 anys. Per tant, estem anant cap a aquesta via, de que hi haurà cada vegada més gent gran i gent no gran, sinó molt gran.
L'augment de la població de més edat s'ha donat tant en les dones com en els homes, però les xifres són força diferents, oi?
Bé, per motius genètics i per diferents tipus de factors que influeixen, se sap que la dona té una esperança de vida superior en l'home. Això és així, i cada vegada es veu més clarament. Tot i que incrementa l'esperança de vida amb els dos sexes, però la dona, en principi, té una esperança de vida. Es veuen més persones grans dones, que no pas homes. Això és així, és una realitat.
I les dones que són grans, centenàries, tenen una millor salut que els homes centenaris o no?
No necessàriament, eh? La dona, per motius culturals i motius socioeconòmics, ha sigut la gran cuidadora. Llavors, les dones que tenim ara centenàries han sigut dones que la major part d'elles no han treballat, s'han fet cura dels nens i dels avis i dels sogres, i quan amb elles els hi toca que algú se faci càrrec d'elles i tinguin cura d'elles dins de l'àmbit familiar, es trobem que hi ha hagut un canvi de paradigma, i la majoria de dones d'ara que haurien de cuidar o se suposadament serien les cuidadores són dones que treballen i que han de conciliar la vida familiar i laboral, i hi ha prou feines per poder-la conciliar amb els fills. Yeah. Vale? Per tant, les persones grans que tenim ara, dones grans, no reben aquella atenció per part de la família que elles han donat quan han sigut joves.
Mm-hmm, exacte.
Et trobes a la consulta, per exemple, jo me trobo amb la consulta que hi ha moltes dones que dius, home, no ha vingut vostè a la seva revisió. I et diuen, és que tinc cura dels nens, és que tinc la família que si jo no em faig càrrec dels nens ells no poden treballar, estan pagant una hipoteca. És una generació que està patint molt, està patint molt, han patit molt per ells i estan patint molt per les famílies, eh?
Sí, 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 totalment, totalment. Clar, aquestes dones centenàries, on es concentren més? A quins barris o a quines ciutats a Catalunya es concentren més?
Doncs, a veure, hi ha una sèrie de claus que fan que les persones siguin més grans, o sigui, puguin tindre una vida més llarga en funció d'on viuen. I sí que en zones rurals, podríem dir que no hi ha aquell factor d'entorn que pugui afavorir, no? que afavoreixi que puguin viure més. No? Mm-hmm. Però també tenim l'altra banda, que un altre factor important a l'hora d'obtenir un envelliment saludable és estar proper o tenir un accés millor als serveis sanitaris. Vull dir que és un conjunt de tot, no? Vull dir, què fa que les persones puguin viure més i envelleixin? Pues hi ha un factor genètic, que això no hi podem fer res, és un 10%, no, tampoc és tant, però sí que és cert que si els teus pares et passen a tu una malaltia genètica que t'escurça la vida, amb això no hi pots fer res, que t'ho dic, és el 10%, i l'altre 90% són els hàbits que tu tinguis. Comencem a envellir des que naixem, tot el que fem des del moment zero que naixem tindrà repercussió en com envellirem, i això són els hàbits saludables que puguis tindre, i després hi ha l'entorn, en quant a la contaminació, en quant a, bueno, doncs a factors com puguin ser aquests el d'accés a serveis sanitaris. Mm-hmm. Això
clar
és el que fa que un pugui arribar més gran o no.
Sí, clar, és que d'això et volia preguntar ara, no? Què és el que fa que una persona pugui viure, no? O sigui, el que està al seu abast, poder controlar, no? Que una persona pugui viure més o menys. O sigui, es resumiria amb això que has comentat ara.
Bueno, aquest seria una part, no? Vull dir, l'Organització Mundial de la Salut diu que sobretot per arribar a tindre molts anys necessitem fer un envelliment amb una qualitat, no? És a dir, un envelliment saludable. Llavors, les claus per aconseguir això, doncs això ja t'ho he dit. Per un costat tenim els hàbits saludables, vale? Per un altre costat tenim el que tu tinguis d'activitats i motivacions, vull dir, que la gent faci allò conforme es vagi fent gran, que els mantinguin actius i fins i tot activistes, és a dir, que liderin fins i tot petites activitats, o estudiïn allò que no han pogut estudiar els joves, que es mantinguin actius. I per això se'ls hi ha de preguntar, també se'ls hi ha de preguntar el que volen. El tema de la soledat també és molt important, mantenir xarxes socials. La soledat, la majoria de gent gran està sola, però no d'una manera desitjada. El que ho desitja, molt bé, però el que no desitja és perquè s'ho troba, no? I les persones som éssers sociables per naturalesa. Per tant, hem d'intentar que aquestes persones grans no els tinguem apartades i que participin de la societat i que no tinguin una soledat no desitjada, no? Mm-hmm. Després tenim també el mesurar la fragilitat, veure de quina manera una persona té aquella capacitat de fer front a esdeveniments que siguin adversos o situacions d'estrès, no? I això ens determinarà aquella capacitat de fer front d'aquelles persones doncs, a una malaltia o a una intervenció quirúrgica o determinats tractaments, i això dins de la geriatria ja la mesurem com la fragilitat o una valoració geriàtrica integral que ens ho possibiliti. Tenim també una mica transformar on ha de viure la gent gran. L'ideal seria, com a casa no hi ha res, la majoria de gent diu això, però això amb el sistema que tenim muntat de tipus de vida és difícil, per tant potser hauríem de buscar residències el més similars possibles a la llar, no?
Mm-hmm.
Bueno, és una mica tot.
Sí,
buscar una manera de fer-ho possible.
Exacte. I influeix? Aquest mite és cert, el fet de que influeix l'edat i els anys que han viscut els pares cap a l'edat en què puguis arribar a viure tu com a persona?
Bueno, perquè és un factor cultural. Vull dir, n'aprenem. Aprenem tu, al final acabes fent amb els teus pares el que tu has après que els teus fan amb els avis.
Yeah.
Això és un factor cultural, eh?
Exacte.
Llavors això s'ha anat perdent una mica. Però sobretot en aquelles societats on el cul a la persona gran estigui molt, molt present, aquelles persones grans tenen un envelliment amb una xarxa social i familiar molt més forta.
Mm-hmm.
Però és així. Si tu aprens que a casa teva doncs, la persona gran pues, se li té un lloc, se li té un respecte, se li té una cura, doncs tu això que tu estàs veient que els teus pares fan amb els seus, acabaràs fent tu amb els teus. Això
exacte.
És així, eh?
Exacte.
Sí. Sí, sí.
I podem dir que viurem cada cop més anys?
Sí.
Arribarem a viure 150 anys, com diuen? Que diuen que ja ha nascut la persona que viurà fins als 150. Creieu que és així?
Bueno, els neurobiòlegs i els gerontòlegs i els que estan fent tot l'estudi diuen que sí, perquè hi podrem intervindre a nivell genètic, no?
Uh-huh.
I al final el procés de l'envelliment és una cosa que va relacionada amb la teva genètica, no? I la part de les cèl·lules que es van envellint. Si tu aconsegueixes intervindre amb això, doncs sí, no? No ho sé. Això... Jo ho poso una miqueta entre cometes, eh? Perquè tampoc
clar.
Sabem el futur ni sabem... També ens estem carregant el planeta.
Clar,
també,
exacte.
D'alguna manera, està fent un canvi... No ens esperàvem del Covid, no? El Covid ens ha vingut així com un mazazo. Hem perdut a molta gent gran, eh? És molt trist, però és així. I
sí.
L'esperança de vida ha baixat. Però és que jo recordo que me'n vaig anar a l'època del Covid, quan estava ja a la segona o tercera ona, que em vaig anar a Segòvia, i quan li vaig preguntar a la guia quina població tenia, em diu, pues ara no ho sé, perquè han perdut tanta gent gran que han baixat. I això se te posen els pèls de punta, no?
Mm-hmm.
Que trist, no? Per tant, no sabem el que podem tindre, eh?
Clar, és una incògnita.
Clar. Una cosa és la investigació i la
exacte.
Genètica i els que estan al laboratori, i l'altra cosa és la realitat del que estem fent amb el planeta, no?
Sí, sí.
Ja
al final
ja
no se sap mai el que passarà, no se sap
no
si per això de... del planeta acabarem tots abans
exacte.
D'hora.
Exacte.
Si ens viurà ens vindrà una pandèmia de nou, vés a saber.
Exacte, no ho sabem.
Però bueno, l'esperança, no, i la previsió, almenys científica, és que sí que cada cop arribarem a viure més anys.
Sí, sí. Perquè mira, una de les patologies més importants amb les persones grans és la patologia oncològica, no? Les malalties oncològiques. I això cada vegada estem aconseguint que els malalts amb un càncer siguin llargs supervivents. La majoria no els acabem de curar, però es converteix en una malaltia de molt llarga evolució.
Yeah.
I això els hi permet viure amb aquell càncer durant molts anys, no? Perquè cada vegada s'aconsegueixen tractaments molt més individualitzats.
Mm.
Fan un estudi des del punt de vista dels gens d'aquella tumoració i acaben fent un tractament molt específic per aquella persona. Per tant, la investigació amb això ja està anant molt endavant, d'acord? Ara, la part d'això de l'entorn, no?, de contaminació,
clar.
De lo que necessitem de natura, això és la que no tenim
tan
assegurada.
Exacte.
Sí.
Doncs, Toni Francesc, gerontòloga, ja veurem a veure què passa. Esperem
sí.
Que sigui cap a bé, no?, al final el resultat.
Sí, jo espero que sí, hem de ser positius i si entre tots... Pensem una cosa molt clara. Si ens hem de fer gran, els que ara estan fent totes les polítiques socials i sanitàries, Déu vulgui que el dia de demà arribin a grans, no? Pues tot allò que ara estiguin fent, totes aquelles polítiques sanitàries i socials perquè visquin millor les nostres persones grans, s'ho trobaran ells.
Clar.
Vull dir, que ni que sigui des d'un punt de vista egoista, ens interessa, no?, fer una societat en què la gent gran estigui millor acollida i millor tractada.
Exacte, perquè després anirem nosaltres. Sí, sí, tota
exacte.
La raó. Tota
sí,
la raó.
Vols, sí.
Tot ens acabarà afectant a nosaltres.
Per això, per sí, això, sí. Per això.
Doncs molt moltes bé. Gràcies per parlar.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Les monedes de cèntims s'estan tornant un mal de cap pel comerç. Molts comerços no admeten monedes d'un o dos cèntims, tractant-se així d'una mesura desesperada perquè perden diners per la comissió que els cobra el banc per canviar-les. Per això, els comerciants no les poden prohibir, però alguns miren d'evitar-les. L'Agència Catalana de Consum aclareix que les monedes d'un i dos cèntims són de curs legal i, per tant, no es poden prohibir, però sí es pot posar un límit de 50 monedes per pagament. Segons el Banc d'Espanya, els bancs només estan obligats a acceptar fins a 50 monedes i poden aplicar una comissió lliure que varia en funció de les condicions del compte corrent. L'Associació Espanyola de la Banca, per la seva banda, afirma que les comissions són transparents i estan lligades a una prestació de servei que té un cost. I el sector bancari, segons ells, té molta competència, fet que, diuen, afavoreix el consumidor, que té més opcions per escollir. Per tant, l'únic lloc on es pot demanar canvi sense cost és en una sucursal del Banc d'Espanya, i en el cas de Catalunya només n'existeix una a la ciutat de Barcelona. La Unió Europea també ja fa temps que estudia la possibilitat de retirar les monedes d'un i dos cèntims, però de moment són de curs legal. Sobre el tema hem parlat amb la Maria Funquer, de la farmàcia Funquer de Tarragona.
Pensa que en una farmàcia hi ha molts medicaments que en ser part de copago, finança de seguretat social, són molt baratets. I llavors, al final, la moneda petita sempre acaba sortint, sempre la necessitem. Al final, si hem de pagar 12 centímetres, doncs molta gent gran, sobretot, aprofita per treure els centímetres i utilitzar-los. Sí, molta gent aprofita per treure els centímetres petitets, perquè sobretot és gent gran que a vegades no estan molt acostumats a utilitzar targetes de crèdit i que sí que necessiten, doncs, utilitzar aquesta ferralleta. Normalment nosaltres les reaprofitem, aquestes monedetes, perquè al final no... El que sí que necessites més per demanar canvi és moneda de 1 euro i 2 euros, si bitllets de 5. Nosaltres no les anem a canviar al banc. Bueno, vam arribar a un acord amb la parròquia del barri, sí que també generen molta, molta moneda, i com nosaltres al revés necessitem a vegades demanar moneda més gran, doncs ells porten les seves monedetes perquè ells no tinguin que anar al banc a ingressar-la. Nosaltres no haver de demanar canvi al banc. Tenim un acord així i així sortim els dos beneficiats. Gent jove, ningú paga efectiu. Jo crec que ja ningú paga efectiu. Cada cop me refereixo a, o sigui, menors de 60 anys, o inclús menors de 70. Vull dir, abans de la pandèmia crec que la targeta i la moneda estaven entre un 50 i 50% repartit, i ara ja potser és un 70-80 targeta i només 20% efectiu.
A més, hem de parlar també de que els cèntims que tenim a la cartera o escampats pels calaixos poden fer-nos guanyar una veritable fortuna en el mercat de col·lecció. Aquesta moneda de 2 cèntims costa més de 1.000 euros si es troba en bon estat i desperta l'interès dels aficionats de la numismàtica. Nosaltres hem parlat d'això amb el president de l'Associació Numismàtica Espanyola, Simeón García Nieto.
Ja sabe, como dice el refrán, contra el vice pedir y la virtud de no dar. A ver, puede haber algunos que tengan algún pequeño valor más. Lo que pasa es que si uno entra pues en determinados portales de subastas online, etcétera, etcétera, pues uno se queda realmente sorprendido de cosas, pero eso no es la realidad, ¿eh? Lo cual no quiere decir que puede haber algunos que pueden tener para los coleccionistas un cierto valor, pero no llegar así. Las personas que son auténticos aficionados procuran informarse, ¿eh? Procuran estar en diferentes foros, procuran ir, pues a lo mejor, pues a los mercados, como pueden ser la Plaza Rey o en Barcelona o fuera en Madrid, pues la Plaza Mayor, y entonces allá preguntar a otras personas, un poco para evitar esto. Usted piense que la moneda que más se ha pagado en España, una moneda nacional, pues es un centen y se pagó 800.000 euros, hoy valdría pues casi el doble o un poco más, Pero bueno, pues estas son, era una moneda de oro de 7 centímetros y pico, nada más hay 7 en el mundo, etcétera, etcétera. O sea que, a ver, era una moneda no prevista para circular entre particulares, evidentemente, era una especie de moneda pues casi de representación, porque tenga usted presente pues que 7 centímetros pues era una moneda gruesa y además de oro, y se fabricaron, eran más que nada pues casi unas monedas de representación. Fue Felipe III en 1609. Claro, esta moneda, de las cuales hay una, me parece que es en el Museo Arqueológico, o sea, hay que se conocen 7, sobre todo, mire, fíjese usted que para empezar ya tiene su valor intrínseco, está en oro, y pesaba, pues, la memoria, 350 y pico, 360 gramos, con lo cual ya tiene, si nosotros ya lo multiplicamos, pues, por 52, 54, que puede estar el gramo de oro, pues ya veríamos que hoy ya tiene esta solo, ya tiene un valor intrínseco importante, aparte de ser unas excepcionalidades, son monedas casi de inversión. Claro, me está usted hablando, pues a lo mejor, de unos 2 céntimos de cobre que se han hecho millones, que pueden tener algún pequeño defecto o así, y la verdad, 2.000 euros, pues es mucho. Ahora, si uno quiere comprar porque le falta en su colección una cosa de esta, pues que pague, o sea, es libre. Por eso nos encontramos que a veces la gente llama creyendo que tiene pues cosas muy importantes, y claro, hay que decirles, oiga, asesórese, infórmese.
Això és el que ens ha explicat el president de l'Associació Numismàtica Espanyola i seguirem pendents de finalment veure com acaba tot plegat. I d'aquí una estona descobrim l'agència catalana que organitza viatges amb persones amb càncer. Ho expliquem d'aquí no res al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Qué tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'Agència Catalana MERAC ha fet el primer viatge amb 10 persones malaltes de càncer i avui en el programa volem explicar com els hi ha anat ara que ja han tornat. No us ho perdeu. Una agència catalana ha organitzat el primer viatge pensat per persones amb càncer. Un grup de 10 persones marxava fa uns dies cap a Gàmbia i una d'aquestes 10 persones és un oncòleg que els pot atendre en qualsevol moment en cas que es trobin malament o per si necessiten atenció mèdica. Una iniciativa que neix de l'agència de viatges MERAC i el Xavier Molins és el responsable. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta idea d'on sorgeix?
Bé, sorgeix, diguem, de la necessitat de donar a persones que estiguin en aquesta situació, diguem, que han sigut diagnosticats amb càncer, la possibilitat de, diguem, de fer un viatge dintre del que nosaltres anomenem el fet de normalitzar la malaltia. És a dir, el fet de que aquestes persones puguin gaudir d'un viatge com si estiguessin sanes, en aquest sentit, no? I a partir d'aquí vam pensar que el que havíem d'aconseguir és que aquesta gent es sentís segura viatjant, i per això vam idear la figura d'aquesta persona, no? del doctor que acompanya el grup per vetllar pel seu benestar.
Clar, suposo que totes aquestes persones, no, que són pacients de càncer realment, deuen tenir aquesta por de viatjar lluny per no tenir el seu hospital de referència a prop, no potser?
Correcte, és una de les principals pors, no? Vull dir que pot tenir un pacient en aquest estat i per això la figura del doctor és imprescindible, no? En aquest tipus de viatges. El doctor també, abans de començar el viatge, parla amb ells per saber el seu historial clínic, per saber les seves necessitats. També s'ha de dir, que és important, que evidentment aquests pacients compten amb el vistiplau del seu oncòleg. Mm-hmm. D'acord? Perquè realment és ell qui coneix el pacient, no? Aleshores també hi ha una comunicació entre l'oncòleg del pacient i el nostre doctor, no? I allà és quan es valora si aquesta persona pot viatjar, i a partir d'aquí doncs el nostre doctor és coneixedor de l'estat del viatger i això el permet dur a terme aquesta tasca, no?, d'acompanyament durant el viatge.
I com ho viuen? Un cop tenen aquesta seguretat, com ho viuen? Com viuen el viatge?
Doncs mira, ara fa un parell de dies hem tornat de la primera expedició i bé, ha sigut una experiència molt maca, molt, molt, molt emotiva i molt, molt intensa, no? Perquè aquesta gent, clar, has de pensar que porten una vida, diguem, d'hospitals, de tractaments, no? I el fet de durant 9 dies estar viatjant, i a més un viatge a Gàmbia, no?, que és un país espectacular, doncs evidentment ho han viscut amb molta efusivitat, amb molta alegria, i nosaltres hem sigut part d'això, no?, perquè diguem que se'ns ha contagiat aquestes ganes de viure, aquestes ganes de gaudir d'aquestes experiències a l'estranger, i com dic, doncs ha sigut una experiència, ha sigut la prova pilot i ha sigut molt, molt satisfactori.
És el primer viatge que feu, com comentes, a partir d'ara en fareu més, no imagino?
Sí. Sí, correcte. Teníem moltes ganes de veure com funcionava aquesta prova pilot i ha sigut una experiència tan bona que sí, i de cara ja a l'últim semestre de l'any ja estem planificant un viatge d'aquestes característiques. És important també remarcar que és un viatge absolutament normal, és a dir, nosaltres aquest viatge a Gàmbia l'oferim durant tot l'any, el fem 8 o 9 vegades, i simplement el que ara hem fet és fer aquest viatge amb la figura del doctor que ens acompanya, però la resta del viatge és completament igual, d'acord? Mm-hmm. Aleshores, és un viatge que, com dic, ja fa temps que el fem, el tenim molt per la mà, i simplement la diferència és aquesta.
I aquestes persones que han anat al viatge, que són un total de 10 persones, oi? Sí. Quin perfil tenen? De quines edats, més o menys?
Val, doncs, generalment, que ha coincidit una mica amb el que és el nostre públic, també estem parlant de gent d'entre 35 i 60 anys. Més o menys això seria la forquilla del tipus de viatge que ve als nostres viatges, no? I amb aquest viatge especial, més o menys la forquilla ha sigut aquesta.
Uh-huh. O sigui, hauran pogut gaudir del viatge amb total plenitud, no? Encara que estiguin malalts, han pogut fer moltíssimes coses, imagino.
Exacte, sí, com et dic, ha sigut un viatge com els altres, les activitats han sigut les mateixes, i una cosa important també és que ha vingut gent que està diagnosticada amb la malaltia, però també, i que és una mica la part del projecte que nosaltres volem donar-li, no?, que és que també ha vingut al viatge gent que ha superat la malaltia, no?, i d'aquesta manera doncs s'ha creat un clima molt maco, perquè ha coincidit persones que estan patint en aquest moment, no?, tot aquest procés de la malaltia, ha pogut coincidir amb gent que ja ho ha superat, no? Uh-huh. I això també, doncs, per la persona que està en aquest moment tan important de la seva vida, és molt important tenir aquest recolzament, no?, i tenir, diguem, informació de primera mà de gent que ha passat pel mateix que ells.
Clar, els ha servit de referència, no?, com d'un mirall on mirar-se i tenir aquesta esperança de que d'aquí un temps podran estar recuperats com l'altra persona.
Així és això, i també de motivació, no?, de tenir aquesta motivació que les persones que estan passant per aquest tràngol doncs el necessiten, els hi pot anar molt bé.
Exacte, també és important que aquestes persones desconnectin del seu dia a dia, dels hospitals, d'estar cada dia en aquesta rutina, no?, tan sí, desagradable també per ells.
Sí, se'n diu ventilació emocional. L'altre dia el doctor va dir, no?, i vaig trobar que era una expressió molt, molt, molt acertada, no? El fet de poder sortir d'aquesta rutina de metges, d'hospitals i de bates blanques i situar-se en un altre context, no? I, de fet, és una experiència inoblidable, no? Nosaltres també, des de la nostra agència de viatges, diem, no?, que el viatge pot ser terapèutic. no? Quan estem viatjant, diguem que estem com més receptius, estem més connectats amb la vida, no? Vivim situacions, moments inoblidables, molt intensos, no? Emocionants, no? Tot això, d'alguna manera, també la ciència ja ho ha demostrat, no? Que l'estat d'ànim pot influir en el sistema immunològic i en les defenses, i per això ens podríem dir que el fet de viatjar, de fer un viatge així, pot ser terapèutic.
Exacte. Al final és una motivació emocional, com deies, i tornen amb les piles carregades, segurament. Ara, la tornada, com s'han trobat?
Clar, bueno, s'han trobat amb molta força, amb molta energia. Que també és cert que, no sé, imagineu, les persones que no tenim la malaltia, que estem sanes, el fet de tornar a viatge ja no? Sempre és complicat. El tornar a la rutina,
exacte,
doncs imagino que amb aquest tipus de perfil, doncs encara pitjor,
encara
no?
Més.
Però bueno, que sí, però que al final són els primers dies. Després, ja quan comences a recapitular i veus que el viatge i comences a rememorar, a sedimentar-lo, doncs evidentment ja només et queda la part bona, ja no te recordes, de la part de la tornada, no?
Mm-hmm.
Però clar, evidentment aquestes persones ara han tornat amb una altra energia, han tornat amb una altra motivació, amb forces, i bueno, des de la nostra part, doncs evidentment molt contents d'haver participat en aquest procés que en la majoria de casos pot ser llarg, doncs nosaltres hem contribuït a intentar-los fer la vida més fàcil.
Uh-huh. Al final també comentaves, no, que els hi serveix de referència a aquestes persones que van al viatge i que ja s'han curat de la malaltia, però també suposo que deuen fer un vincle entre tots ells i també poden sortir amistats, no, i recolzar-se en els moments difícils que estan patint.
I tant, i tant. I així ha sigut, Així ha sigut, que s'han creat vincles molt, molt profuns, no? Molt, molt, molt autèntics, i que perduraran durant molt de temps. A més, també hem tingut la possibilitat de, i això també forma part del nostre projecte, de que nosaltres estem col·laborant amb una clínica allà a Gàmbia, en els que, bueno, estem aportant recursos perquè persones que no tenen poder adquisitiu de Gàmbia puguin tenir un diagnòstic i un tractament de càncer. Val? Hem de pensar que Gàmbia és un país que no hi ha ni un hospital oncòleg, ni un. I no només això, sinó que és que no hi ha cap especialista oncòleg, no? Aleshores, a Gàmbia, simplement, la gent que sospita o que té càncer, el que fa és anar a Senegal, no? Aleshores, nosaltres estem en un projecte intentant aportar recursos per aquest tipus de perfil de gent a Gàmbia, no? Aleshores, també, per la gent que està patint aquesta malaltia aquí, diguem, donar-se compte de que a països com a Gàmbia doncs passa això, doncs també vulguis que no, doncs fa valorar, no? Però ja no només a les persones que estan malaltes, sinó a tothom en general, no? El fet de saber que a casa nostra, doncs que sabem que si tenim un problema sanitari, tenim una sanitat pública que vetlla per nosaltres, no? I que és totalment gratuïta, donar-nos compte que a països com a Gàmbia les coses funcionen així també és una manera de valorar, no? I al final viatjar també ens serveix molt per això, no? Per mirar-nos al mirall, donar-nos compte del que tenim, del que som, i valorar-ho més, no? I en aquest sentit també ha anat molt bé que tothom vegi que la situació sanitària en altres països és molt, molt complicada.
Uh-huh. Poder valorar i també poder ajudar, perquè el fet de que heu anat allà també ha fet que col·laboreu amb aquesta causa, clar.
Correcte, correcte. Mira, sense anar més lluny, et diria que de cada viatger que fem nosaltres com a agència, una petita part del que hem pagat, nosaltres ho fem donació. Fem donació perquè, diguem, allà es puguin fer diagnòstics, no? Un diagnòstic que al final simplement saber si aquella persona té càncer o no. Aleshores, aquesta prova, per fer-vos una idea, allà a Gàmbia val uns 25 euros, però has de pensar que la major part de la població, els seus sous són de 60-70 euros al mes, no? Aleshores, hi ha molta gent que no es pot permetre gastar aquests diners en una prova, no? Aleshores, és el que estem fent nosaltres, no? I de cada persona que ve, simbòlicament, nosaltres aquests diners apartem 25 euros que els donem amb aquesta clínica perquè faci diagnòstics a gent que no s'ho pot permetre.
Doncs molt bona la feina que feu, tant per una banda com per l'altra. Xavier Molins, de l'agència de viatges Merak, gràcies per aquesta xerrada que ens has donat i per servir com a exemple també per totes aquestes persones. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Solsona, com a molts altres llocs, cal mà d'obra i gent que sàpiga treballar un ofici. Per això, l'Agència de Desenvolupament Local ha impulsat la creació d'una escola de jardiners i manobrers amb el doble objectiu de millorar la inserció laboral de les persones desocupades i donar també resposta a la necessitat dels sectors. En parlem sobre el tema amb la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, la Glòria Domínguez. Glòria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els requeriments per entrar a aquesta escola?
Doncs el requeriment per entrar en aquesta escola és estar en atur i no estar cobrant una prestació. I després teníem el requisit de ser veí del nucli antic de Solsona.
Uh-huh. I l'objectiu és millorar aquesta inserció laboral, donar resposta a la necessitat també del sector. Què és el que voleu?
Doncs mira, tenim aquest doble objectiu. Per una banda, som una ciutat petita de 9.000 habitants i això fa que sigui difícil doncs, que un cicle formatiu de paletes, per exemple, s'instal·lés al nostre municipi. No? Mm-hmm. I aleshores, per altra banda, el teixit empresarial ens deia que els costava molt trobar treballadors que tinguéssim un mínim de formació. I, per altra banda, doncs, sabem que tot el que és rehabilitació d'edificis, de jardineria, obra pública, manteniment, és un filó d'ocupació, que serà un filó d'ocupació i que no estem trobant persones que puguin ocupar aquests llocs de treball. I aleshores, a l'altra banda, tenim una sèrie de persones que, per el motiu que sigui, han sortit del circuit laboral i necessiten tornar a entrar-hi. I això vol dir doncs, tornar a tenir una feina, doncs, com totes les feines, no? Amb un horari, amb una remuneració, amb unes responsabilitats, amb un desenvolupament professional. Mm-hmm. Llavors, agafant totes les peces d'aquesta idea, hem creat aquesta escola, que és una escola on intentem donar una mini formació relacionada amb el sector perquè aquests empresaris puguin contractar persones que hagin fet un període de 7 o 8 mesos de formació. I, per altra banda, donem una oportunitat a aquestes persones que s'han quedat sense feina i que els costa trobar-ne, de formar-se una mica i tornar a integrar-se en el circuit laboral.
O sigui, teniu l'escola dividida en tres parts, no diguem?
En dues parts, bueno, sí. No, dues parts. La primera és on fan aquesta formació, on hi ha professors que són docents professionals i altres professors que són els industrials del sector, no? Gent que es dedica doncs, a sí. Electricistes o paletes, que també fan de professor i així comencen a veure com són aquests futurs treballadors. I la segona part és un període molt més de pràctiques i molt més formatiu que el fan integrant-se a la pròpia brigada municipal de l'Ajuntament. De manera que aprenen d'aquests professionals fantàstics que tenim a la brigada que els ajuden doncs, a aprendre l'ofici durant 6 mesos, de manera que no ho fan en una empresa normal, sinó que ho fan en el mateix entorn de treball de l'Ajuntament.
Uh-huh. I veieu que cada cop la gent té més interès per aquests oficis?
Doncs la veritat és que sí, que ens ha sorprès molt l'acollida que ha tingut aquesta escola. Hem rebut moltes sol·licituds, per una banda, i també, per altra banda, els empresaris del sector han mostrat, ja ens ho havien dit abans, no? Però s'han interessat i els ha semblat doncs, molt bona idea. No és una formació com un cicle formatiu que realment dona una formació sòlida, sinó que són 7 o 8 mesos, però realment la cosa ha funcionat i ens sembla que sí, que és que, a més, juntament amb la cura de les persones i algun altre sector, és un sector on hi ha feina i hi haurà feina. I, per tant, que la gent aprengui aquests oficis, doncs ens sembla molt important.
Clar, al final falta gent, no?, que vulgui dedicar-se a aquestes feines. I amb aquest tipus d'escola fomenteu també les ganes dels treballadors i, sobretot, imagino, de la gent més jove també per poder introduir-se en aquest món, oi?
Sí, senyora. És a dir, per una banda, hi ha aquesta gent jove que no saben molt bé encara què fer i això és una oportunitat, no?, de fer un tastet i veure si els agrada i normalment doncs, és probable que s'hi quedin. Però també hi ha un altre sector molt interessant, que són persones que han perdut la feina, que tenen entre el voltant de 50 anys i que, no sé, poden venir d'un sector industrial o poden venir de qualsevol altre lloc i que això és una manera de reincorporar-se, no? Com reinventar-se, retrobar un ofici, no? I tornar a encarrilar-se en el sector de la construcció. És a dir, que hi ha aquests dos perfils de joves que s'incorporen per primera vegada mm-hmm. i aquestes persones que s'estan doncs, reinventant com ara sembla que ens anirà passant al llarg de la nostra vida professional. No? Fa 50 anys una persona començava a treballar de fuster i era fuster tota la vida. I ara, doncs, sembla que cada vegada doncs, ens haurem d'anar reinventant cap al que demani el mercat, no? I això sí. És també una oportunitat de reinvenció.
Exacte. Sí, sí. I en el sector, vosaltres que el veieu des de dins, veieu que està força igualat pel que fa a homes i dones? Teniu també a dones en el, a l'escola?
Doncs en aquesta primera edició s'han interessat, un 20% de les persones que s'han interessat han sigut dones, però després al fer a l'hora de la veritat acabar passant els processos de selecció i tot, han resultat que eren, han sigut tots homes. La primera dona va quedar per sota. Però sí que hi ha hagut interès, hi ha hagut això, algunes dones que també s'han interessat.
També és important, no?, fer aquest impuls, no?, perquè també dones vulguin dedicar-se a aquest sector, no?, com per exemple la jardineria o el sector de les maniobres.
Naturalment. De fet, a la brigada, les persones que es dediquen a la jardineria casualment són tres dones. És a dir, que en aquest cas seran tres dones que estaran fent de professores, tutores, en aquest cas homes que han entrat a l'escola. Uh-huh. Però sí, sí, l'escola està oberta a dones i tant per feines de jardineria com per feines de manobra, que també poden estar perfectament qualificades i naturalment que poden fer-les.
I a l'escola com funcioneu? Em comentaves abans la formació que feu, però, clar, la persona que, per exemple, es vulgui apuntar, vulgui dedicar-se a això o entrar en pràctiques, ja sigui després d'haver patit aquest trasbals professional, no?, i que vulgui reincorporar-se com l'estudiant que vol començar per aquest sector, perquè és el sector que li interessa, per quines proves ha de passar?
Bueno, ha de complir el requisit, aleshores nosaltres fem una crida, hi ha un procés, un període d'inscripció, i després doncs, es fa un procés de selecció per mirar quines persones poden entrar i que compleixin els requisits, que en aquest cas enguany eren el no estar a l'atur, no cobrar prestació i també viure en una zona delimitada. I després ja està, fer la formació aquesta de 7-6 setmanes i ja posteriorment doncs, fer la formació d'aquests 6 mesos. Però bàsicament és això, estar atent a la crida que fem i aleshores preinscriure's com a qualsevol altra activitat formativa. Estar atent, preinscriure's, després internet, fer la formació i això. I ja està.
Doncs Glòria Domínguez, directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta escola i a veure si cada cop més la gent s'apunta.
Doncs moltíssimes gràcies per l'interès i això, animem a la gent d'altres municipis petits on no arribin tota l'oferta formativa que hi ha a altres llocs, doncs que també facin servir fórmules imaginatives per intentar donar oportunitat a la gent que viu als pobles petits i, entre tot, doncs, aturem el despoblament, no?, i ajudem a que les persones treballin i tinguin una qualitat de vida bona.
Mm-hmm. Molt important això que comentes, també. Gràcies, Glòria.
Gràcies. Adéu.
L'any 1026 situa com la data del naixement de Cervera i el 2026 la capital de la Segarra celebrarà el seu mil·lenari. Per això, des de la paeria, es vol dignificar del castell, ja que es tracta d'un monument declarat com a bé cultural d'interès nacional que ja figurava en la primera carta de poblament i que té més de 1.000 anys. L'objectiu és fer visitables aquestes restes del castell i la muralla per tal que siguin un atractiu turístic més de la ciutat i, en paral·lel, també construir un centre d'interpretació que actuï com a punt de trobada. El projecte té un cost de 2,5 milions d'euros i per això s'optarà una subvenció del Ministeri de Turisme. Parlem d'aquest tema amb l'alcalde de Cervera, en Joan Santacana, TAE en cap de Cervera. És així com es diu, no?, el càrrec d'alcalde. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres voldríeu optar aquesta subvenció que permetria conservar i fer visitable aquest monument, aquest castell, no?, que té 1.000 anys d'història.
Sí, efectivament. Efectivament, nosaltres aprofitant l'esdeveniment del mil·lenari, com molt bé heu comentat, el 2026 farà 1.000 anys que es va fer la primera carta de poblament de la Cervera i nosaltres entenem que és el fet inicial de la creació de la ciutat. Doncs aleshores, aprofitant que és el castell el punt inicial de Cervera, nosaltres volem dignificar aquest espai, que fer-lo visitable i fer-ho tot al voltant de la celebració d'aquest mil·lenari. Uh-huh. Aprofitem que tot just ara el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha tret una línia de subvencions que subvenciona el 100% de les intervencions amb béns culturals d'interès nacional, com és el Castell de Cervera, i per la seva rehabilitació, per la seva reforma i a la vegada tenir un destí turístic. I per això la memòria que hem fet d'aquest projecte i que hem presentat al Ministeri, o que presentarem al Ministeri quan obri la convocatòria que ha de fer en breu, va amb aquesta orientació. Tenir un punt de referència que sigui el que quedi com a marca del naixement de la ciutat.
Uh-huh. Què és per vosaltres aquest castell? Què significa?
Aquest castell és un edifici singular que està just a dalt d'un pujol, des del qual, per això està en aquell lloc, domina tota la vall del riu Ondara i es pot apreciar tot el camí real, el que era l'antic camí real que connectava les terres de Barcelona o de la Catalunya vella amb la Catalunya nova, que és la que es va anar creant arrel de la reconquesta als àrabs de les terres, en aquest cas de Lleida, Balaguer, que és on està instal·lat els musulmans. Aleshores, aquella era una franja que era una franja de terra, que era la terra de ningú, amb la qual està edificada de castell. Però per nosaltres aquest castell és el signe d'identitat en quant a naixement com a ciutat, i també a l'Argada és un lloc espectacular de vistes paisatgístiques, i també és un lloc amb el qual nosaltres entenem que són unes ruïnes que tenen la suficient categoria com per a ser visitables, i ara actualment no és així.
Mm-hmm. Clar, també voleu construir aquest centre d'interpretació, no?, que actuï com a punt de trobada, el que em comentava abans.
Sí, això és l'entrada mateix del recinte. El que es farà és que quedarà, diguem-ne, per dir una idea gràfica, com és Empúries, amb el qual es podrà visitar, diguem-ne, la base de les muralles i les edificacions que hi havia. Però sí que farem just a l'entrada un petit espai de recepció del visitant, i amb el qual es podrà explicar tant el que era el castell, el que significava el castell, com l'inici de la història de Cervera. I a la vegada la nostra intenció és, a través d'un tipus de passarel·les més o menys elevades que passin per damunt de les runes del castell o els basaments que queden a la vista, que es pugui, a través de la realitat virtual, fer una reconstrucció del que era o del que podia ser el seu castell al seu dia. Llavors, la interpretació que es faria seria la interpretació de la vida en un castell, o seria una representació dels mitjans de defensa, i a l'hora també del nucli amb el qual va crear la ciutat.
Mm-hmm. Això suposo que ho faríeu per aquests 1.000 anys d'història, no?, de Cervera. Sí, sí. Clar, sí, sí. Com ha canviat Cervera en tots aquests anys? Perquè 1.000 anys són molts, i es diu molt aviat, però la història és molt densa, no?
Sí, sí, sí. Sí, la història de Cervera és molt densa. A més, Cervera té el fet de ser frontera i el fet de ser una ciutat declarada d'una manera d'interès pels comtes de Barcelona, pel seu lloc principal com a defensa, els comtes la van acollir com a pròpia, és a dir, Cervera no és una ciutat que depengués d'un altre comte que no fos el comte de Barcelona, és a dir, que no fos el que posteriorment van ser els reis. Uh-huh. Aleshores, Cervera depenia directament del rei. L'interès real que tenien va fer que Cervera gaudís de diferents privilegis, però que precisament perquè la gent volgués venir a Cervera a habitar-la. Per això Cervera, al segle XIII i XIV, estava entre les 10 ciutats de Catalunya que tenien més població. Llavors es comptava per focs la població i tenia uns 2.000 focs, el que representa un gran poblament. Aquest esplendor va durar durant molt de temps, per això Cervera és molt ric en patrimoni, tant patrimoni medieval, com pot ser la mateixa església de Santa Maria, com pot ser el castell, com són les muralles que rodegen la ciutat, com posteriorment
ja al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, aquí a Cervera, doncs, el rei va voler reconèixer la seva fidelitat i va créixer al voltant de la Universitat de Cervera, que és del segle XVIII, va créixer tot un altre àmbit de ciutadà, i llavors Cervera també té un patrimoni amb el barroc i amb diferents edificis que tenen d'aquest estil arquitectònic. I posteriorment, ja a principis del segle XX, a l'època del modernisme, per Cervera va haver de tenir un tercer esplendor al voltant de l'agricultura. Es va crear un sindicat agrícola i llavors també tenim una altra joia arquitectònica i patrimonial, com és el sindicat de Cervera, o la Farinera, que és un edifici modernista que els està mantenint de primera categoria. Mm-hmm. Tot això que t'estic explicant són béns nacionals d'interès cultural i que donen aquesta rellevància, diguem-ne, a Cervera a nivell patrimonial.
Yeah.
I que el patrimoni l'hem d'anar conservant i se l'ha d'anar donant importància. I ara, darrerament, el castell potser és dels que menys seria, diguem-ne, destacat a la seva importància. Per això creiem que aprofitar el mil·lenari per fer que el castell de Cervera tingui el respondor que li correspon.
Exacte.
És una molt bona oportunitat.
Mm-hmm. Exacte, és l'oportunitat perfecta, no?, per celebrar el mil·lenari, sí, i a més treure-li el partit, no?, a aquest castell.
Sí, sí. I si nosaltres ens quadre molt, perquè a més, casualitats de la vida, aquesta subvenció, en el cas que ens l'atorguin, clar, nosaltres el que farem ara només és presentar la nostra candidatura, aquesta subvenció, i el Ministeri decidirà si ens correspon o no. Però en el cas que ens correspongui, l'ordre mana que s'hagi d'executar l'obra acabada el 2026. Per tant, ens quadre...
Clar, justament amb la celebració.
Sí, ens quadre perquè sembla una coincidència, però ens aniria molt bé, i creiem que nosaltres intentarem fer la sol·licitud el millor possible, explicant els mèrits que tenim, i esperem que poder rebre aquesta subvenció. És molt quantiosa i, per tant, ens permetria fer una obra digna.
Aquesta coincidència vol dir alguna cosa. Llavors, segur que us la concedeixen.
Els escals han estat 10 anys.
Exacte.
I esperem, creuem els dits i esperem ser-ho. Entenem que per mèrits ens correspon. Cervera és una ciutat, diguem-ne, emblemàtica, el perfil de Cervera el coneix tothom, perquè aquest camí ral que comentava abans de l'edat mitjana és la nacional dos de tota la vida. Per tant, la gent que transita entre Lleida i Barcelona saben que hi ha un punt determinat en què es veu el perfil de Cervera, que és perfectament reconeixible.
Uh-huh. Actualment hi viu molta gent a Cervera?
Actualment, segons l'últim cens, que és l'any de gener del 22, hi viuen gairebé 9.400 persones.
Uh-huh. Hi ve molta gent de fora?
És un lloc de visita.
És turístic.
És turístic, però és de visita, diguem-ne, molt d'un dia. La dimensió de la ciutat és visitable en un dia. Per veure-la bé, no n'hi ha prou en un dia, però sí que hi ha molts tours turístics que venen a Cervera, sobretot en cap de setmana. Mm. Fins i tot entre setmana, perquè, òbviament, les que són de persones que estan jubilades,
clar,
moltes vegades es veu passejar molta gent per aquí a Cervera. És un turisme bastant cultural, també gastronòmic, per anar a menjar en algun restaurant d'aquí o dels voltants, que a la vegada potser enllacen també amb la vista paisatgística que tenim, que la Segarra té unes vistes molt boniques, sobretot sempre m'agrada dir que la Segarra és una paleta de pintor.
Mm-hmm.
Verda la primavera, groga l'estiu, amarronada la tardor, amb el color de l'argila, i blanca, a vegades a l'hivern quan neve.
Doncs Joan Santacana, Taer, cap de Cervera, alcalde de Cervera, gràcies per parlar amb nosaltres. I esperem que us vagi molt bé, que podeu celebrar aquests 1.000 anys d'història de Cervera, del seu naixement, i que us aprovin aquest projecte que tant desitgeu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i esperem que els astres coincideixin com,
com hem dit abans.
De la mateixa manera que ha coincidit la data.
Exacte. Moltes gràcies.
Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Que tingueu una meravellosa entrada al mes d'abril. I nosaltres continuem demà a la mateixa hora. Gràcies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.